El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Benvinguts al matí del cap de setmana, sóc la Mar Puerto i fins 8:45 estarem connectats parlant de tot el que ha envoltat aquesta setmana, que no és poc. Comencem i ho fem parlant del Festival de Jazz de Terrassa, que ha tornat 3 anys després. El Parc Vall Paradís de Terrassa es va retrobar fa uns dies de nou amb el Festival de Jazz, després de 3 anys sense concerts a causa de la Covid. La gespa va tornar a quedar plena de gent amb un gran públic, amb una infinitat de pareos desplegats pel terra pel grup d'amics i amigues que volien anar, i també de familiars que no es van voler perdre una de les cites més clàssiques del calendari ballesà. En parlem sobre això amb la Susana Carmona, coordinadora del festival, perquè, Susana, molt bon dia. Aquest festival...
Hola, molt bon dia.
Aquest festival acaba just demà diumenge.
Exacte, estem a la recta, rectíssima final, però encara ens queden força concerts fins demà diumenge. Avui mateix en tenim 2 ja.
Avui, per exemple, quina jornada teniu de concerts?
Doncs tenim 2 propostes, perquè el Festival Jazz Terrassa fa matinals de carrer populars, i precisament avui mateix, a 1:45, estrenem un emplaçament que és la plaça del Rector, i ho fem amb un concert amb presentació discogràfica, la del nou treball del saxofonista català Lluc Casares, que en formació de quintet i amb la visita d'un dels guitarristes, podríem dir, més destacats de l'escena europea, que és Jesse Van Ruler, doncs estrenaran aquesta plaça del Rector pel festival a 1:45. I llavors a la nit, a la Nova Jazz Cava, a partir de les 10 de la nit, a la Nova Jazz Cava, que és l'epicentre del festival, tindrem la visita del baterista nord-americà Ulysses Owen Jr. amb la seva Generation I, una formació de joves i talentosos músics afroamericans.
Un festival on poden anar tant amics i amigues com també en grups familiars, no? És per tot el públic.
La veritat és que aquest és l'objectiu del Festival Jazz Terrassa, arribar al màxim de públic, el més divers possible. D'aquí que hi hagi més de 20 emplaçaments, que al llarg de tot aquest mes de març, des del dia 8 que vàrem començar l'edició 2023, han anat succeint-se amb activitats musicals i complementàries a la música en directe. Llavors, per exemple, aquestes propostes, doncs, matinals, diurnes, populars, arriben a un públic molt divers, i el públic més musical o que prefereix veure projectes internacionals o també nacionals, però en un recinte com és un club de jazz, doncs tenen el seu espai a la Nova Jazz Cava.
Quantes persones, quant de públic heu tingut aquests passats dies?
Bé, encara ara estarem per tancar encara la setmana vinent el festival. Hi ha hagut una bona resposta de públic, hem tingut la sort de que el temps ens ha acompanyat, i tant a la Nova Jazz Cava amb els projectes i els concerts de pagament, com a les activitats complementàries, concerts de la comarca, doncs el públic és força, força nombrós. Hem tingut també enguany el Pícnic Jazz Vall Paradís, que en parlaves després de 3 edicions, amb que aquesta jornada multitudinària a l'entorn del festival no es podia celebrar, i les xifres estimades ja estaven entre 25 i 30 mil espectadors només aquest diumenge passat en el Parc de Vall Paradís. Per tant, estem de moment contents i a l'espera de fer un tancament i una valoració.
Clar, és que tornar després de 3 anys, després de la Covid, suposo que les coses hauran canviat molt, no?, de com ho fèieu abans i de com ho feu ara.
Bé, el festival no s'ha deixat de fer. Aquest és un, penso que un mèrit del Club de Jazz Terrassa, que tot i aquesta situació pandèmica que hem viscut i les limitacions que han suposat en quant a restriccions d'aforament, d'accés a la via pública, nosaltres hem persistit en que el festival s'havia de mantenir. El mes de març de l'any 2020 el vam haver de cancel·lar per raons òbvies, però el vam fer a l'octubre. L'any 21 el vam fer el mes de maig, vam adaptar espais, perimetrats, vam adaptar fonaments, I aquest any, 2023, és la recuperació 100% en el moment en què es pot tornar a fer el pícnic, no? Perquè per responsabilitat doncs no es podia fer un acte d'aquestes característiques.
Clar.
Llavors ens hem hagut d'anar doncs readaptant una mica, però ara hem tornat a un model que ja tenim, que estem acostumats, i el parc de Vallparadís en concret, doncs sí que ens hem hagut de readaptar les noves normatives, que no són poques, però en tot cas tenim un model bastant estàndard i molt consolidat.
Clar, suposo que ara amb la primavera, no?, també el temps acompanya, com deies abans. Sempre ho fèieu amb la mateixa època de l'any?
Sí, el festival, des de la seva edició l'any 82, que va ser la primera edició del Festival Jazz Terrassa, fins al moment, i tret aquestes excepcions que hem comentat,
sí,
per situacions d'emergència, sempre ha estat durant el mes de març. Anys pretèrits, doncs, poder durava 4 setmanes, vaja, durava 4 setmanes, en l'actualitat ja des de fa forces edicions està condensat en 3 setmanes, enguany del 8 al 26 de març, però és un festival que obre la primavera, comença l'hivern, però amb el Parc de Vallparadís generalment, si tenim la sort de fer bo, s'inicia aquesta darrera setmana de primavera, i aquest darrer cap de setmana, doncs encara amb aquestes matinals de l'aire lliure, demà mateix, 2 concerts que penso que val la pena no perdre's, en el Parc de Sant Jordi, a l'aire de la Masia Freixa, amb Oriol Vallès Quartet, que també presenta el seu àlbum Cap Clar, i a les 12:45 al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, un vermut concert amb la cantant i també instrumentista Namina. Això són propostes encara de carrer per tancar l'edició amb una de les propostes dels concerts internacionals més esperats a la Nova Jazz Cava, el del pianista jamaicà Monty Alexander, que ja amb les localitats exaurides posarà el punt final a les 7 de la tarda aquesta edició número 42 del Festival de Jazz Terrassa.
Uh-huh. Edició número 42, que es diu aviat, però són moltíssimes.
Bé, l'important és ser-hi, mantenir-se. Són 42 edicions consecutives, malgrat que sempre poden passar coses i que les organitzacions es readapten, que té mèrit que des de l'associacionisme cultural, com és el Club de Jazz Amics de les Arts i Joventuts Musicals, es pugui mantenir aquest festival i tota una temporada estable a la Nova Jazz Cava al llarg de tot l'any.
Exacte, sí, sí, tant. Això ara, en els moments que corren, és un luxe poder-se mantenir. I anem a comentar, clar, els horaris, per exemple, del festival, què és? A quina hora comença? Comença pel matí, imagino, i acaba la nit, no?
Sí, aquestes sessions que encara ens queden comencen a les 12 del migdia, les d'avui dissabte i demà diumenge, a les 12 del migdia, aquests emplaçaments comentats, 12, 12 i mitja, i després ja per aquest cap de setmana ens resten activitats a les 22 hores de nit a la Nova Jazz Cava com a entrades de pagament amb un club tancat.
Uh-huh.
Al llarg del festival, però, les activitats han estat molt diverses, hi ha hagut propostes que també han sigut de tarda, hi han hagut xerrades en format de conferències, presentacions de llibres, exposicions que encara aquest cap de setmana es poden veure en algunes sales de la ciutat, tallers infantils al llarg del matí. Vol dir que hi ha hagut una diversitat horària al llarg del festival.
Clar, també en concordància, no, amb el públic, nens petits amb família, i també després gent més jove, no?, per gaudir de la festa.
Divers arriba aquest públic divers.
Clar.
I, per tant, una programació que abraça diferents àmbits vinculats amb el jazz, busca diferents públics i, per tant, amb diferents horaris i escenaris.
Sí, té entrades, no?, preus. És gratuït el festival? Pot anar qualsevol persona sense treure entrada prèvia o s'han de comprar entrades per tal de poder accedir?
Les entrades són de pagament en els concerts estipulats de pagament, que són els concerts dels que resten a la Nova Jazz Cava. Quedarien entrades per aquesta nit de dissabte, Ulysses Owen Jr. i la Generation I, encara hi ha entrades. Per demà diumenge, aquest concert de pagament de Monty Alexander estan exaurides ja des de tota la setmana, i la resta de concerts que hem anunciat, Lucasares Quintet, el Rector Homs, a les 12:45 del migdia, o al Parc de Sant Jordi, demà diumenge a les 12, són entrades gratuïtes. En el Museu de la Ciència l'entrada costa 1 euro i penso que estan pràcticament exaurides.
Doncs Susana Carmona, coordinadora del Festival Jazz de Terrassa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Que vagi molt bé tant la jornada d'avui com la jornada de demà diumenge. Gràcies.
Doncs a vosaltres, moltes gràcies, gràcies per fer-vos en ressò.
I ara expliquem que el Tribunal Suprem ha dictat una sentència en què avala que una empresa obligui a fitxar els treballadors cada cop que surten a fumar o a prendre un cafè. Els jutges han rebutjat el recurs que el sindicat Comissions Obreres va presentar contra la decisió de les benzineres Galp d'obligar a incloure aquestes interrupcions en el registre de cada jornada a les seves oficines de Madrid, i el Suprem entén que en cap moment s'ha provat que aquests descansos formessin part del temps efectiu del treball dels empleats i confirma així la sentència de l'Audiència Nacional del desembre de l'any 2019. Entre altres coses, el sindicat considerava que hi havia hagut un canvi de criteri de l'empresa Galp sobre aquesta qüestió i exigia que es declarés nul el còmput de temps derivat de la implantació del sistema de registre de jornada perquè no afectés aquestes pauses que fins aleshores deien computaven com a temps de treball dins de la jornada i no es fitxava ni es descomptava. Ara bé, tot i això, la sentència recull que el control que s'havia fet fins aquell moment no s'utilitzava per controlar les hores de feina, sinó només per qüestions de seguretat i prevenció de riscos en l'edifici en qüestió. El canvi es va fer arran de la implantació del sistema de registre de les entrades i sortides dels treballadors, obligatori als llocs de treball arran de la reforma de la llei de l'Estatut dels Treballadors feta el març del 2019, com dèiem abans. En aquell moment, Galp va enviar un correu electrònic als treballadors amb diversos documents, entre els quals especificava que també calia fitxar per esmorzar, sortir a fumar o prendre cafè, puntualitzant que el temps dedicat a aquesta incidència no es comptabilitza com a jornada efectiva. Sobre aquest tema, doncs, nosaltres hem parlat amb l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, José Antonio González.
Bàsicament el que diu el Tribunal Suprem és que, efectivament, tal com molt bé has dit, sempre els treballadors que vulguin fer un cafè o, sobretot, que vulguin sortir a fumar, haurem de fitxar. Haurem de fitxar, però, bàsicament, el que diu la sentència és que no s'ha acreditat que hi hagi hagut cap pacte amb els treballadors o, concretament, amb els representants dels treballadors, amb el comitè d'empresa, etcètera, perquè sigui el contrari. És a dir, de lo que es tracta, bàsicament, és que si no és necessari fitxar o si es vol expressament que allò consti com a jornada, s'ha d'arribar a alguna mena de pacte amb l'empresa. El Tribunal Suprem el que diu, bàsicament, és com que això no m'ho han demostrat, doncs, bueno, s'ha de fitxar. No acaba de dir clarament que allò no pot considerar-se com a jornada, però tampoc diu al contrari. Sembla ser que hem d'entendre que si s'ha de fitxar és perquè això no consti com a jornada, diguem-ne, no? Per tant, aquelles hores que ara s'han de descomptar i s'haurien de recuperar les tres, per entendre's, no? Aquí passa una cosa bastant, bastant curiosa, i és que antigament, ara parlo de fa molts anys, el fet de registrar la jornada hora a hora, minut a minut, realment era una forma de control per part dels empresaris. És a dir, el que volien és que, ja que tenien els treballadors contractats per una sèrie d'hores, doncs que no escatimessin cap d'aquestes hores. El que va passar després és que això va cobrar en desús i llavors el que passa és que hi havia moltes hores extraordinàries que no s'abonaven i no hi havia cap mena de control. I, per tant, la paradoxa va ser que posteriorment els treballadors els que van reclamar aquest control per tal de no fer més hores de les que s'hi donaven. I, clar, i ara arriba aquesta sentència que sembla que torna una mica a la versió antiga, és a dir, vale, ja que hem de treballar, ja que hem de fitxar totes les hores perquè realment totes estiguin registrades i els treballadors no ho facin més dels que s'hi toca, doncs l'empresari també vol controlar minut a minut el que estan fent i que estiguin treballant i que únicament fitxin allò que sigui treballat o que sigui pacti com a jornada. Bàsicament, el que diu el Suprem és mentre no hi hagi un acord, s'ha de fitxar. Amb la qual cosa, bueno, si voleu que allò consti com a jornada i que no es consideri com una interrupció de la jornada laboral, doncs negocieu i pacteu que sigui així i ja està. Jo crec que el que segurament passarà serà, doncs, bàsicament com el col·lectiu, però el que diu és, si voleu que sigui una jornada, negocieu i pacteu com a tal, el que possiblement passi és que hi hagi més pactes i més negociacions en aquest sentit. I que en els convenis col·lectius, per exemple, es digui pues, quines han de ser les interrupcions, que hi hagi un límit, per exemple, no podrà sortir durant més de, m'ho invento, més de 15 minuts a un cafè o més de 20 minuts, no ho sé. És possible que el que es faci és que es vagi negociant aquestes coses.
I per conèixer en primera persona l'opinió d'un afectat, també hem parlat amb un treballador que fuma i que pren cafè. Es diu Joan i aquesta és la seva opinió al respecte.
Soc fumador diàriament. Jo per fumar tampoc fumo molts cigarros al dia, sí que per fumar baixo uns 2-3 cops a l'hora del matí i un parell a la tarda, i també sempre m'agrada baixar a fer el meu cafè durant 15-20 minutets. Les cigarretes duren un parell o tres, més que igualment també pots estar en el moment que estàs fumant, pots estar connectat a la feina, amb el telèfon, pots aprofitar per fer alguna trucada que vols fer més despejat. Aproximadament 3 minuts, 5 minuts, també en funció de si baixes amb algun company, baixes sol. A mi, per sort, mai m'han dit res. Sempre amb això puc estar content i tranquil, que no sé si ho han pensat o ho han dit entre els damunt, però a mi, per sort, no m'han dit res. Aviam, acceptar-ho ho hauria d'acceptar, perquè al final, doncs, si és una norma que em posen, jo ho hauria d'acceptar. Veure-ho bé, no. Per tant, què crec que passa aquí si jo no ho veig bé? Que no estaré de bon humor en el moment en el que em fan fitxar, en el moment que torno a pujar, tots els minuts que agafo per darrere no me'ls prendré amb l'energia que crec que me'ls he de prendre a l'hora de treball, i per tant, què prefereixes? Tenir un treballador content que pot baixar a fumar, que pot estar actiu després, que necessita aquest break durant l'hora de treball, o tenir-lo 25 minuts calentant la cadira? En funció del que busqui també cada empresari, el que busqui també cada empresa amb els seus protocols. Sí, em fareu allargar aquesta mitja horeta per darrere? Potser és una mitja horeta en el que no hi ha un volum de feina molt gran. Després, si ens hem de quedar, crec que ens podem quedar tots a treballar si hi ha un volum de feina. Però si et fan quedar-te mitja hora, perquè és la mitja hora que has de fitxar i no tens feina, per mi és desaprofitar aquella mitja hora. Aviam, jo crec que l'abús és claríssim, que si tu cada mitja hora has de baixar o aquelles cigarretes que se t'allarguen més del compte, que estàs allà parlant amb el company, ai, que ara ha baixat l'altre, ai, ara t'espero que tu acabis, i ja s'acaben convertint en cigarretes de 10 minuts, doncs això és abusar. Jo sí que crec que aquí els caps ja han d'anar i han de dir, ei, escolta, què t'estàs passant? I al final prendre decisions, però jo crec que si tens un treballador que està fent bé la feina, perquè no deixar-lo anar a fumar? Crec que és un tema molt individual de cada treballador i de cada cap, i al final, doncs, que cadascú prengui les decisions que ha de prendre.
Així, doncs, veurem si finalment, si el Joan i tots els seus companys fumadors i fumadores acabaran o no fitxant a la feina. Los seres queridos. Nosaltres en volem parlar de la seva història amb l'Assumpció Padró, propietària del cementiri. Assumpció, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest cementiri existeix des de 1972, oi?
Sí, el cementiri es va fundar l'any 1972. I el cementiri es va fundar perquè el meu pare, nosaltres teníem un gos que ens l'estimàvem moltíssim, i quan es va morir el meu pare no el va poder posar segons a on. I aleshores un amic seu, que tenia un terreny a Torrelles del Llobregat, doncs van quedar que l'enterrarien en allà, i així va ser com van decidir fundar el cementiri de petits animals.
I, per exemple, vosaltres vau començar allà enterrant els vostres animals. I quins altres animals hi ha enterrats?
A veure, n'hi ha molts. Principalment hi ha gossos i gats, també hi ha fures. Anys enrere, quan hi havia molts animals exòtics, també hi havia algun mono, alguna iguana, camaleons... ara tot és animal de companyia, o sigui, gossos, gats, conills, cobaies... aquest tipus d'animalets.
I tu, per exemple, ara tens animals?
Jo sí, jo tinc gos, tinc gat, tinc ocells, tinc peixos, tinc tortugues...
Tens de tot, no?
Sí, una miqueta de tot.
Sí, sí, sí. I, clar, la gent que, quan veu fundar, no, aquest cementiri, la gent que hi anava, quines històries us explicava? Per què volien enterrar els seus animals allà?
Bueno, perquè, a veure, tenir un gos o un gat, un animal de companyia, et fa molta companyia, forma part de la teva família i de la teva vida. I llavors, doncs, l'única opció que hi havia era trucar a l'Ajuntament i no sabien el que en feien.
Clar.
I la gent, esclar, vull dir, li agrada tenir el record. I inclús des dels primers encara hi ha gent que segueix mantenint el nínxol o la fosa amb les restes aquelles. Són gent que també n'han tingut més i hi ha més animals, però des del començament hi ha gent que té l'animalet allà enterrat i encara estan allà.
Sí, sí, al final és el que tu dius, no? Que és un més de la família.
Sí, és que formen part de la nostra família i aleshores, doncs, ho vols recordar.
Exacte.
I vols saber que està en un lloc concret.
Exacte. I com us sentiu sent els primers? Perquè, clar, ara pensem, no?, que hi haurà aquest a Collserola, però ha trigat molts anys en aparèixer un de nou.
Sí, i ara quasi tot el que fan és incineració. Nosaltres som cementiri. Vull dir, sempre hem estat contents de la nostra feina i a més és que ens estimem molt els animals. Vull dir, sempre hem estat contents d'oferir aquest servei.
Clar, vosaltres, el servei que oferiu és el de cementiri, no? O sigui, com funciona? No,
sí, nosaltres el servei que oferim és el de cementiri. Vull dir, nosaltres quan es mor la mascota ens telefonen i llavors el porten allà al cementiri, hi ha un noi que els atén i llavors poden triar si ho volen amb un nínxol o amb una fosa de nínxols. N'hi ha de més petits per mascotes petites, com pot ser un conill o una cobaia, i llavors, si no, hi ha els més grans, que són per gossos, i les foses, el que hi vulguin posar. Llavors, davant seu s'enterra l'animal, nosaltres ho tapem amb una làpida de granit, i llavors hi poden posar el que vulguin. Vull dir, poden posar-hi el nom, poden fer una làpida de marbre, poden posar el que vulguin.
És molt car enterrar a una mascota?
No, perquè mira, el preu més barat són 90 euros i després hi ha un lloguer cada any, per anys naturals, de 35 euros, tants anys com ho vulguin tenir.
Uh-huh.
I el més car són 149 euros, que són les foses, i el lloguer anual són 70 euros.
Uh-huh.
No és un preu car, ni desorbitant, ni res d'això.
I d'on va sortir el nom del cementiri de Los Seres Queridos? Per què li vau posar aquest nom?
Bueno, és que, a veure, no, quan van fundar el cementiri, es van basar en que a Anglaterra n'hi havia algun. I es deia Elodet Wands, i a vegades per això li van posar Los Seres Queridos, que ara ja li diem els éssers estimats.
Altres països és més freqüent enterrar els animals en un cementiri d'animals?
Tenen més cultura d'enterrar els animals. Altres països ja tenen més cultura d'enterrar els seus animals, sí.
Hi ha molt més...
Com ara Anglaterra o Irlanda, és una cosa supernormal.
Hi ha molt més cementiris d'animals?
No n'hi ha masses més, però n'hi ha.
N'hi ha més. Estan més acostumats a fer-ho, no?
Sí, sí, ja, vull dir, ja forma part de la seva tradició, diguem.
Mm-hmm. Doncs, Assumpció Padró, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar aquest consol, no?, a les famílies que volen enterrar els seus animals i no saben on fer-ho. Gràcies.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Bon dia. I de seguida parlem del Poblenou Urban District, que avui podeu seguir visitant si us agrada molt l'art. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día.
¿Sí? Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenían que aparecer en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos, lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Y de mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Avui és el segon dia del circuit d'art del Poblenou Urban District i si voleu anar, ara us expliquem tots els detalls aquí, al matí del cap de setmana. El Poblenou Urban District, l'associació cultural que impulsa l'art i la creativitat del Districte Cultural i Creatiu de Barcelona, celebra la quarta edició de l'ARDE, el circuit de recorregut únic per galeries, showrooms i museus del Poblenou, on l'art i el disseny es converteixen en els protagonistes principals. L'ARDE es consolida un any més amb aquesta trobada dins del calendari d'esdeveniments pel públic amant de l'art, el disseny i el col·leccionisme, amb moltes novetats que conformen la programació d'aquesta edició durant 3 dies que Clàudia Costa, directora creativa del Poblenou Urban District, molt bon dia.
Hola, buen día.
Si no me equivoco, empezó ayer viernes, continúa hoy sábado y acaba mañana domingo, ¿no?
Sí. Ayer viernes inauguramos el circuito con distintas actividades y hoy y mañana seguimos con actividades dentro de todo el circuito.
¿Y cómo es este circuito? ¿Por qué se hace?
Bueno, inicialmente es la cuarta edición de ARDE. Hace un año y medio empezamos con el circuito con la intención de darle visibilidad a todos los espacios expositivos que hay dentro de la asociación y que forman parte del Distrito Creativo de Barcelona, dándole también visibilidad no solamente a los museos, sino a los showrooms y a las galerías que están vinculadas con el arte y el diseño.
Uh-huh. El objetivo es mostrar este arte al público, ¿no imagino?
Sí, el objetivo es acercar el arte al público, que el público que esté interesado pueda visitar estos espacios y conocer de primera mano las propuestas que están dando cada uno de los espacios que participan.
¿Y por qué se hace en el Poblenou?
Bueno, Poblenou Urban District es una asociación privada que promueve Poblenou como el Distrito Creativo de Barcelona y la idea un poco es poner en valor todos estos espacios creativos y expositivos que están dentro del distrito, ¿no? Porque tenemos dos eventos que son eventos como muy relevantes durante el año, que es el Open Day y el Open Night, donde participan más de 80 espacios asociados durante una jornada, una en primavera y otra en otoño, y la idea de ARDE era un poco hacer un circuito especial vinculado con el arte y el diseño, donde la gente que esté realmente interesada en conocer las propuestas de arte y de diseño que hay en el Distrito Creativo puedan acercarse y conocerlo.
Y, por ejemplo, ¿qué podemos ver en este circuito? Por ejemplo, hoy sábado, ¿qué es lo que la gente puede ver?
Bueno, hoy sábado hay distintas actividades en el Museo del Diseño, hay puertas abiertas, donde se invita a todo el público que visiten las exposiciones que plantea el museo. En las galerías hay distintos encuentros con la programación que están haciendo, donde invitan a los artistas que están exhibiendo su trabajo a que les expliquen al público de primera mano el proceso creativo del trabajo que presentan. También De Folio, que es una galería imprenta, hace una propuesta para los más pequeños de editar el primer libro con ilustraciones donde cada uno de los niños de 4 a 8 años se podrán llevar este libro editado por ellos mismos. Hay también conciertos, hay un concierto en el Marshall Concert Store que está vinculado a la exposición de Verde Ariel. Y bueno, creo que vale la pena. Ayer viernes ya hubo varios encuentros con los artistas de espacios como la Fundación Palo Alto y Kett Gallery, pero hoy sábado hay un encuentro con el Edge Fund Arroyo en la plataforma, en la Galería de Arte de la Plataforma, y en un Usual Concert Store con el artista Verde Ariel de San Suley, con la música original de Tomomi. Uh-huh. Creo que hay propuestas muy interesantes. Está también la propuesta ayer estuvo abierto el Piramidón, que es un espacio muy interesante, que es galería y residencia de artistas. Creo que cada vez la idea es que la gente vaya conociendo más estos espacios y las propuestas para que también inicien generaciones nuevas de coleccionismo y que haya, bueno, como un contacto directo con el público y los curadores y los artistas de cada uno de los espacios.
¿Y qué novedades hay este año? Esta es la cuarta edición, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué es lo que podemos ver? Sí.
Yo creo que en esta cuarta edición, aparte del encuentro con los artistas, que es muy interesante, que en esta edición hay muchos espacios que están presentando sus artistas directamente al público, está la propuesta que te comenté de esta editorial que se llama De Folio, que es una imprenta galería, que es la primera vez que hacemos una actividad para los más pequeños, y creo que es muy interesante, ¿no? Y también hay un taller de inteligencia artificial en la galería Chefchefo con Ricardo Martín. Yo creo que, bueno, que cada uno de los espacios últimamente está como proponiendo más contenidos. La idea realmente es darle difusión a la programación que tienen actualmente, ¿no? Durante la primavera, pero cada vez creo que está agarrando más forma el circuito y cada uno de los espacios trata de hacer algún tipo de actividad que muestre mejor el trabajo de la programación.
Has dicho inteligencia artificial, a eso es a lo que me quería referir también. Este año es el primer año que añadís esta inteligencia artificial, ¿algo más tecnológico?
No, realmente en la segunda edición de ARDE, en octubre, generalmente también está acompañada de los Urban Talks, que son unas charlas que están vinculadas con la transformación del territorio a través de la creatividad, el arte y la tecnología. Y en la segunda edición hicimos unas charlas que estaban completamente relacionadas con todo el tema de los NFTs, de la realidad inmersiva, de la realidad, sí, como se tocó bastante. Lo único es que creo que es un tema que iremos tocando cada vez más, ¿no? Porque, bueno, hace falta también acercar al público a todas estas nuevas tecnologías que tienen variantes en el arte.
Entonces, ¿creéis que es compatible utilizar el arte también con inteligencia artificial, tecnología? ¿Creéis que suma al arte esto?
Bueno, yo creo que son nuevas vías, sí, sí suman, claro que suman. Uh-huh. Lo único es que hay que ver cuáles son realmente las líneas de trabajo y es algo que está en pleno proceso, ¿no? Uh-huh. Y creo que todo esto se irá consolidando cada vez más.
Exacto. Y comentabas que hacéis también actividades para niños. ¿Está abierta, este circuito está abierto para todos los públicos, veo?
Sí, o sea, está abierto para todos los públicos, pero también estamos tratando de incentivar actividades familiares, porque si las familias que están interesadas en arte también pueden encontrar alguna actividad donde los niños puedan empezar a tener una relación directa con todo el proceso creativo.
Uh-huh. Y, por ejemplo, con los niños, ¿qué actividades haréis? Antes comentabas, ¿no? ¿Algunas?
Sí, De Folio hace una actividad que se llama Edita tu primer libro. Tu primer libro. Entonces la idea es que los niños dentro del espacio, que es galería e imprenta, hagan unas ilustraciones y después estas ilustraciones las conviertan en un libro. Uh-huh. Y esta actividad es para niños de 4 a 8 años. Uh-huh. En la edición de otoño habrán actividades también para adolescentes.
Y para el resto de público, ¿no? Para jóvenes, sí. Personas ya mayores que no vengan en familia, ¿qué habrá?
Todo el resto, podrás visitar, bueno, desde el Museo del Diseño, visitar Canframic, visitar todas las galerías con la propuesta que hace cada una de las galerías, que son muy interesantes. Podrás también ir a un usual que es Concept Store, podrás visitar Noah Room, que está vinculada con los muebles de los años 40, 70, nórdicos. También podrás, bueno, ayer estaba abierto LB, que tiene una colección de diseño fantástica, pero hoy sábado ya no está abierta.
Uh-huh. ¿Y el horario para que la gente pueda ir, cuál es?
El horario es desde las 10 de la mañana.
Sí.
Hay algunos espacios que abren a las 11 de la mañana, después a la hora de la comida hay una hora de cierre de 2 a 3 y después de 3 a 8. Sigue la programación. El domingo sí es un poco más corta la programación, hay algunos espacios que serán a las 6 y otros que cierran a las 4.
Bueno.
Pero bueno, en la web de Poplano Urban District, en el apartado de programación, hay un link donde el público se puede bajar todo el circuito con todos los horarios que están especificados.
Perfecto, pues Claudia Costa, directora creativa del Poplano Urban District, que vaya muy bien este circuito y
gracias por la oportunidad de poder promocionar todo este circuito y te esperamos mañana.
Perfecto, y tanto, claro que sí. Gracias.
Vale. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Les altes temperatures dels últims dies estan disparant les plagues urbanes que es cronifiquen al llarg de l'any. Unes plagues que són cada vegada menys estacionals i més globals. Rates, paneroles, mosquits, per aquest ordre, estan en el podi de les plagues urbanes. Són les més abundants, les més perilloses i també les que estan increixent. A més, són les que poden causar també més molèsties i danys de tota mena. Però què podem fer per tal d'evitar-les? Parlem amb el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, Quim Cendra. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, les actuacions de control de plagues al llarg de l'any passat es van disparar a Catalunya i especialment a les grans ciutats com Barcelona.
Sí, com molt bé heu explicat en aquesta introducció, la bonança climatològica que estem patint en els últims anys, aquests canvis de temperatura, aquesta atenuació dels hiverns, aquestes temperatures més moderades, alhora que la globalització, el moviment global de mercaderies i persones està fent que, per una banda, les plagues allarguin la seva presència en un període molt més llarg que el que era habitual, i per tant ja durant tot l'any tinguem moltes plagues que abans no teníem, i també està provocant que tinguem noves plagues que arriben de l'exterior i que ens transmeten, a més, noves malalties que no havíem tingut mai i que les coneixíem perquè estaven en altres zones, altres països, i que ara les estem patint aquí. Uh-huh. Aquests són els principals motius. A més, doncs hem patit una pandèmia que va restringir l'economia i el moviment d'aquestes mercaderies, persones i activitat, i que va fer també un canvi en alguns dels comportaments d'aquestes plagues, sobretot la de rosegadors, la de rates,
sí.
I que en tornar a l'activitat doncs, hem tingut, en aquest cas, nosaltres els humans a adequar-nos, no?, a aquesta nova situació.
I quines són aquestes malalties que poden provocar?
Bé, doncs hi ha molts insectes que transmeten malalties. Els mosquits són ben coneguts per transmetre moltes d'aquestes. Hem trobat últimament aquí a Tarragona, a Reus, presència del virus del Nil Occidental, que és un virus, un arbovirus zoonòtic que es transmet a través de mosquits essencialment i que no s'havia trobat fins ara. A través de les aus passen els mosquits a les persones, i és un cas, per exemple, doncs, d'aquestes noves malalties, aquests nous virus, aquests nous bacteris en altres casos, que els trobem. També ja s'ha detectat presència a través d'una paparra nova que pot transmetre la febre hemorràgica de Crimea-Congo, no?, que és una, uh-huh. és una altra malaltia que no hem detectat encara aquí, que no l'hem detectat, però que hem d'estar atents perquè sí que es transmesa per una d'aquestes paparres que hem trobat nova i que haurem d'estar atents, no? Són dos exemples de moltes malalties. La malaltia de Lyme, per exemple, que també s'ha detectat últimament, exacte. Transmesa per paparres, també, en aquest cas. Aquesta sí que s'ha detectat i bé, i estem veient molts casos de grip aviar que està causant estralls en moltes granges, no solament d'aus, sinó d'altres mamífers, i que bé, poden transmetre's als humans, i que hi ha alguns casos, molt pocs, però hi ha algun cas, i que insisteixo que en tots aquests casos de ciència doncs les coses poden ser possibles o poc probables, però quan ens hi trobem, doncs ja passen a ser possibles, no? I tenim experiències de sobres per veure que, bueno, les coses no poden passar fins que passen, no?
Exacte. Sí, al final, abans comentava, no, vostè, això de que s'han incrementat arran de la pandèmia. Clar, en el cas de les rates, les sol·licituds d'intervenció i control s'han arribat a incrementar fins i tot un 30%, i cada vegada són més descarades, cada vegada es deixen veure més.
Sí, efectivament, amb la pandèmia es van produir doncs, diversos canvis de comportament. En primer lloc, nosaltres hem deixat d'ocupar l'espai públic, ens vam confinar, les activitats econòmiques van cessar, locals de restauració, moltes empreses van cessar la seva activitat obligatòriament. En aquest cessament d'activitat van cessar també o van tancar els contractes de manteniment que tenien en molts casos i també en el de control de plagues de les seves activitats. I això va fer que, per exemple, les rates doncs, anessin a aquests entorns i es trobessin que no hi havia presència humana, no hi havia activitat, no hi havia cap control sobre elles i, per tant, el van ocupar a poc, i quan nosaltres hem tornat amb aquesta activitat i hem tornat a ocupar aquests espais, doncs les rates, que pensaven que potser fugirien, doncs hem trobat que elles
s'hi han quedat.
Diguem-ne, han suportat més la nostra presència. Això vol dir doncs, que s'han tornat més descarades, no vol dir exactament això, no?
Exacte.
Que s'han tornat més tolerants a la nostra presència i, per tant, les veiem més. Això també passa que les veiem més. Per tant, també hem ponderat una mica, que ja ara es deixen veure més. Per tant, no vol dir solament que n'hi hagi més, sinó que també es deixen veure més,
exacte,
no? Que són dues coses diferents, eh?
Uh-huh.
Però sí que és cert que entre combinant una i l'altra, doncs creiem que finalment doncs, és perfectament possible que aquest increment doncs, estigui en aquest 10-15%.
Uh-huh. I per tal d'evitar aquestes plagues, què podríem fer? I si ja els tenim, a més, què és el que podem fer? Quines actuacions podem començar a fer per tal d'eliminar-les?
Bé, el control de la plaga sempre passa per tres mesures essencials. Una és evitar que entri en el nostre entorn. Si ha entrat al nostre entorn, evitar que proliferi, és a dir, que trobi unes situacions adequades perquè augmenti en nombre, no?, que proliferi.
Uh-huh.
I en últim lloc, doncs, seria ja directament anar a eliminar-la, no? Si no hem pogut evitar que entri, si no hem pogut evitar que proliferi, doncs hem d'anar a eliminar-la. Evitar que entrin, doncs, és tenir les nostres estances allà on vivim, allà on nosaltres tenim l'activitat, doncs, amb un disseny i amb unes qualitats de construcció que facin que no puguin entrar aquestes plagues, no? Posar una mosquitera en una finestra perquè no entrin mosquits o mosques, doncs és una mesura, per exemple, no? Les paneroles o les rates entren sovint pel clavegram o entren per sota la porta, per exemple. Doncs posar un bon mecanisme físic en aquesta porta perquè no entrin per sota és un altre exemple. Un cop estan dient, evitar que proliferi, evitar que accedeixin a aigua, que accedeixin a aliments, que troben un refugi adequat. Per tant, això vol dir doncs, tenir una inspecció, tenir una revisió constant de què està passant a dins la instal·lació, estar amatent el que passa, tenir algun sistema de control, alguna trampa, algun sistema que ens pugui indicar en seguida que hi ha la presència d'aquest individu i que, per tant, hem d'actuar sobre ell. I, finalment, el seu control. I el seu control el que cal és que ens posem en mans de professionals del control de plagues, que són els que ens indicaran quina és la millor manera, més ràpida, més econòmica i més eficient i eficaç per poder controlar aquesta plaga.
Doncs Quim Cendra, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos, no, aquests consells per tal de que evitem, no, que aquestes plagues arribin fins a nosaltres. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I parlem ara de fires, perquè la Fira de Sant Josep de Mollerussa ha tancat la seva 150a edició amb 140.000 visitants. A més, el 70% de les empreses participants expressen que tornaran a repetir la seva presència de cara a la propera edició, i això és tot un èxit. I d'aquest èxit, precisament, en volem parlar amb el seu alcalde, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, és que 150 edicions ja són moltes, eh?
Són moltes, i ha costat molt arribar-hi. I, de fet, ha sigut una edició en la qual, commemorant l'efemèride, han volgut també fer un reimpuls a la fira, modificant el recinte firal, fent nous espais, diguem-ne, professionals a la fira, i, per tant, buscar aquest valor afegit que et permet, amb una inversió important, doncs, a transformar la fira i fer de que, després de 150 anys, tingui encara molta llarga vida.
Clar, aquest any heu sumat 150.000 visitants. És molt més que les anteriors edicions?
No. és més o menys com les anteriors edicions i abans de pandèmia, representa. El que han fet ha sigut que són potser més reals que en edicions anteriors, perquè és, Sant Josep és una fira professional amb trama urbana, d'acord? Mm-hmm. Per tant, els fluxos de visitants es poden confondre a també amb els moviments de ciutadania. Llavors, per tant, això fa que el nostre recinte tancat costi més el fet d'afinar amb els números. Però aquest any, com que hem fet unes reformes al recinte firal i hem concentrat molts sectors de màquina agrícola darrere dels pavellons firals, per tant, com si diguéssim un recinte més sectorial i més tancat, ens permet, doncs, concentrar els fluxos i, per tant, poder donar aquesta xifra com una xifra molt més, diguem-ne, potent i real del que potser a vegades amb el còmput costaria de fer. Per tant, estem supersatisfets perquè ha anat molt bé, el temps ens ha acompanyat, tres dies de fira professional, de fira de jornades tècniques. Pensé que hem tingut 2.000 professionals reals en jornades tècniques en les 15 que han fet en els tres dies de fira. Això és molt, vol dir que el sector, mm-hmm. per molt que estigui en un moment convuls i complicat, necessita no sentir-se sol, necessita trobar-se, retrobar-se, parlar, discutir, estar al dia del que passa en general, i hem vist en Sant Josep un bon lloc de trobada.
La jornada com ha anat? Què és el que, quins temes heu tractat? Què heu fet?
Bueno, en fet, nosaltres vam començar el dia abans de fira, el dijous, amb una jornada molt potent de Requi Futur, amb les quals parlava del tema de restriccions, en temes de sequera, temes de nous cultius, en temps de crisi d'aigua hídrica, i per tant en ple canvi climàtic. Hem tingut temes molt d'energies renovables, temes també d'agricultura de precisió, per tant molta tecnologia i més de i desenvolupament amb aquestes jornades, el tema de la PAC, com no pot ser d'altra manera, també que afecta i molt en el dia a dia dels pagesos, el tema dels preus dels combustibles, temes energètics. En definitiva, hem tingut unes jornades que atenien molt bé el que serien les necessitats del sector a nivell d'actualitat. I, mm-hmm. per tant, en aquest sentit, penso que s'han vist molt satisfetes i amb 2.000 persones que hagin vingut, ho trobo espectacular. Si a més hi afegim la borsa interplanètica del cereal, que fa més de 20 anys que va fent, doncs que ha vingut gent d'Europa a fixar el preu del cereal a Mollerussa en aquest mes de març, no se'n dones compte del moviment global que això genera i de l'interès i la potència que hem tingut aquests dies.
Exacte, precisament per això li anava a preguntar, ha vingut molta gent de fora a visitar la fira?
Sí, nosaltres quantifiquem a nivell de... Nosaltres no podem quantificar-ho a nivell de visitants, perquè no... Com que és un recinte obert, no pots fer el control d'accessos que li pots demanar les dades, però a nivell d'expositors, a nivell de conferenciants, a nivell de gent que ha vingut a les borses, sí, han vingut gent de Catalunya, d'Espanya i també d'Europa i de l'Est. I, per tant, en aquest sentit, sí, hem tingut un impacte significatiu, qualitatiu més que quantitatiu.
Mm-hmm. A més, es tracten temes molt actuals, no tan bé?
Sí, sí, és el que et comentava. L'actualitat del sector agrari, base per un tema de que mira el sal i no plou, per tant, temes d'aigua, sequera i canvi climàtic, mira per un tema econòmic i d'ajuts, encara l'administració és lenta a l'hora de pagar i complir les seves obligacions, i això també dificulta encara més en entorns de crisi el tema del sobreviure al camp, temes de relleu generacional, temes de preus de costos, temes de preus de mercat, temes de... Bueno, hi ha una sèrie de coses que són una constant en els anys, que aquest any en alguns casos s'han vist accentuades i que, per tant, diguem-hi que es mira el futur amb una certa incertesa, però com sempre és un sector molt resilient i amb aquesta idea també es treballa. I Sant Josep ha pogut fer això, ser un lineal expositiu, diguem-hi, espectacular, pot ser el millor recinte firal de la història que han tingut mai a Mollerussa, amb tots els canvis que han fet, combinat també amb poder atendre i entendre quins eren els temes d'actualitat que el sector demanava per vindre a Mollerussa.
Clar, a més, això demostra, no, en certa mesura, que els temes d'actualitat i els problemes que tenim actualment preocupen a la gent i importen, interessen.
Sí, sí, i que necessiten no només gestionar-los a nivell individual, sinó trobar espais i fòrums i àgores professionals que et permetin compartir i socialitzar amb altres el que està passant a cadascú.
Exacte.
Això també els sindicats agraris hi són representats, els diferents patronals, les diferents comunitats de regants, és a dir, hi ha tota una sèrie d'actors que sempre són a fira de Mollerussa.
Uh-huh.
I per tant, en aquest sentit, jo ja estic superagraït, perquè a vegades el que dius, ser o no ser una fira, que a vegades té unes despeses, lògicament, doncs quin retorn tens, no? Pues ells també fer aquesta aposta amb fira de Mollerussa perquè han de ser-hi, doncs penso que també et posen a la magnitud de la importància del que significa Sant Josep.
Exacte. Els expositors, a més, han marxat de la fira amb una satisfacció, no, també?
Sí, nosaltres fem sempre l'enquesta de valoració, nosaltres ens en diuen que el 70% vol tornar l'any vinent, que més del 50% han vist complir les seves expectatives de negoci en la fira, això és una dada molt important, i aquí no hi sumem els que encara no ho saben i no contesten, que anaven al voltant del 12%, per tant, haguessin pogut dir més del... No, no, nosaltres fem xifres reals, eh? El 52% han dit que han comprat expectatives de negoci, que la satisfacció en els pavellons firals que han fet canvis també en l'organització ha sigut del 76%, la satisfacció en el que seria la ronda ponent, que seria el nou recinte de maquinària agrícola, és del 66%, per tant, xifres molt bones que ens van permetre que, i analitzar que els canvis fets aquest any, una, han funcionat molt i molt bé, el tema d'alimentació al carrer amb les casetes també ha funcionat molt bé, i per tant, la línia que han fet aquest any és la que ha de perdurar al llarg dels anys, uh-huh. en els propers anys, i per tant, molt satisfets, i intentar que si hagués plogut, hagués una època més de bonança a nivell de client del sector, doncs la fira hagués anat molt millor. Però, bueno, en qualsevol cas, els números diuen xifres importants.
Exacte. En aquesta fira, clar, també han pogut sortir, no?, noves propostes de feina, no?, en els diferents sectors. A nivell laboral també pot haver crescut aquesta oferta, no?, i aquesta demanda també.
Bueno, hi ha una demanda creixent de que falten més professionals en general, més professionals de... més mà d'obra qualificada també en les explotacions agràries i també en el que seria els sectors, diguem, que alimenten l'agrari, en temes més de construcció, maquinària, tot el que seria aquests oficis, no?, que falten. Tenim gent preparada, però també necessitem també treballador qualificat a nivell de mà d'obra, i per tant també es veu, no? I per tant aquí hi ha moltes empreses que fan una aposta per a la formació dual, per intentar fer les col·laboracions amb els diferents instituts de secundària, amb cicles de formació, per poder també suportar i tindre, doncs, personal mà d'obra, diguem-ne, qualificada per poder abastir el que el mercat demana, no? Uh-huh. Per tant, és un mercat viu, el sector agrícola és un sector refugi, però que també és un sector d'oportunitats ben treballades, no? I per tant, en aquest sentit també es posa de manifest. Per això també la Salle, l'Institut Mollerussa, diferents centres de formació de la ciutat, també tenen una presència a la fira, perquè expliquen, i són que capten, en teoria, el que el mercat demana, no?
I quin públic ha vingut a la fira? Quin és el perfil de la persona, no? El perfil de visitant que ha volgut assistir?
És un perfil de professional, en la seva majoria, el que seria el recinte l'espai de recinte de maquinària agrícola, un sector professional, gent, per això el divendres va ser molt bon dia i després el dissabte també va ser un molt bon dia de treball, i el diumenge al matí, la resta de dissabte a la tarda i diumenge a la tarda és més un passeig de gent que de curiosos, no tan professional. Tenim un saló d'automòbil que hi ha un públic més familiar, que van a comprar un cotxe, i tenen la millor, la més positiva, la segona més gran de Catalunya, amb vehicle nou a Mollerussa, amb el recinte del parc i el recinte de les piscines. I també té la part més lúdica, que Sant Josep per nosaltres és com si fos la nostra festa major, i per tant també molta gent de Mollerussa aprofita Sant Josep també per fer aquesta fira festa, no?, aquest moment de trobada familiar, d'oci, en el qual també es viu. Per tant, és un públic molt divers, molt transversal. En allò que ha de ser més professional, és més professional. En allò que és més familiar, és més familiar. I en allò que és més lúdic, és més lúdic.
I ara que sabeu que el 70% de les empreses que han participat voldran repetir a la propera edició, quines previsions teniu?
No, doncs seguir picant pedra. I nosaltres, si hem arribat a 150 edicions, és perquè hem tingut un contacte permanent i de molta fidelització amb el que seria el nostre expositor. Això és així. Uh-huh. Vull dir, no ha sigut una relació d'un any que ha anat bé o no ha anat bé. Nosaltres tenim el nostre client molt fidelitzat. Pensa que més del 60% del nostre expositor general porta més de 10 anys venint a fira. Això és molt important. I un 27% del nostre expositor porta entre 1 i 5 anys. Per tant, el nostre corpus és un corpus d'expositor molt fidelitzat i que veuen nosaltres no un any puntual, sinó una constància en el temps de la seva assistència. Què hem de fer? Doncs anar suplantant aquests relleus que anem tenint de diferents marques i firmes per mantenir aquest corpus, diguem, esquelet de la fira, molt musculat. I penso que amb aquests dades que t'estic donant, penso que es demostra, no?, aquesta uh-huh. fortalesa, diguem-ne, i aquesta solidesa de la nostra fira.
Sí, sí. I les previsions són bones, doncs?
Sí, però les marcarà el mercat.
Clar,
nosaltres, com a fira de Mollerussa, hi posem tot el recinte, els recursos humans, la professionalitat, l'expertesa, tot allò que tenim perquè així sigui, però després també hi ha les contingències de mercat que nosaltres, lògicament, per molt que hi vulguem posar molt bona actitud, molt bons avantatges i molt bons resultats...
No tot depèn de vosaltres,
no, clar. De nosaltres.
Clar, clar, clar. Però, bueno, al final, almenys sabeu, no?, que aquesta fidelització per part de les empreses l'acabareu tenint.
Sí, això està garantit. I el que hem de fer és que tots aquells canvis que hem fet aquest any que han anat molt bé puguin també perdurar al llarg dels propers anys.
Exacte.
I per això a vegades diuen, és que tots els que governen o tots els governants o tots són iguals. I no tots som iguals. N'hi ha que hem fet una aposta molt sèria, molt important perquè això sigui d'aquesta manera, i en aquest sentit, tot i l'aposta molt arriscada que ens ha sortit molt bé, això s'ha de mantenir en el temps i és millor poder mantenir els mateixos interlocutors que han tingut aquest any.
Doncs Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta fira.
A vosaltres, Marc, molt de gust.
A per la 151 edició.
Que això sí.
Gràcies. I en uns minuts us expliquem què és una distonia cervical. Segur que coneixeu el cas del Jordi Roca, que ha recuperat la veu després de 8 anys sense poder gairebé parlar. En donem tots els detalls en breu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I parlem ara de la distonia cervical, una malaltia que sembla ser no té cura ni explicació i que, en el cas del Jordi Roca, ha començat a tenir més visibilitat. L'artífex de les postres i copropietari del celler de Can Roca al costat dels seus germans Jordi i Roca anuncia en un vídeo a les xarxes socials fa uns dies que tornava a parlar després de perdre la veu fa gairebé 8 anys per una distonia cervical. Ell mateix deia, soc l'home més afortunat del món, valoreu el que teniu. Després de poder un altre cop recuperar la veu i parlar. Però què és aquesta malaltia neurològica? Nosaltres li preguntem a la neuròloga infantil de l'Hospital Vall d'Hebron i investigadora de l'Institut de Recerca, Belén Pérez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta distonia què és?
Bueno, la distonia, com tu bé has dit, és una malaltia neurològica que fa que els moviments apresos es distorsionin i tinguem espasmes musculars que són involuntaris i que fan com perdre el control del moviment.
És una distonia cervical, o sigui, ve tot de les cervicals, no?
Sí, en el seu cas és una distonia cervical i laríngea, no? Que està dintre del grup de les distonies segmentàries. N'hi ha d'altres que són generalitzades i una mica depèn també de l'edat de presentació. Els nens tenen un tipus de distonia que és més greu i més generalitzada i els adults a vegades tenen distonies focals o segmentàries que són les més comuns, que és com la que té el Jordi Roca.
I clar, en què consisteix això? És 8 anys sense veu, o sigui, sense poder parlar ni dir absolutament res.
Sí, és una malaltia greu que moltes vegades se'n diu idiopàtica perquè no sabem l'origen d'aquesta malaltia. Sabem que no funciona bé una part del cervell, que és un circuit que regula, com he dit, l'aprenentatge motor i que en un moment donat, al voltant dels 40-50 anys, en el cas de la distonia cervical, pues, afecta als adults i pot causar pues, moviments i postures retorçades que associen molt de dolor. I, a més, quan afecta les cordes vocals, doncs també aquestes cordes vocals pateixen espasmes distònics que fa que no pugui sortir la veu. A vegades les cordes vocals se tanquen, diguéssim, i llavors no surt un filet de veu molt prim i, en altres casos, s'obren en excés, que és el que li passa al Jordi Roca, i llavors la veu surt com si fos un susurro.
Uh-huh. I això, a què es deu? Quina pot ser la causa de que passi això?
Val, és molt important perquè és una malaltia minoritària, això primer de tot. És una malaltia que afecta a molt poques persones, amb la qual és desconeguda per la majoria de la població i això fa que sigui encara més difícil, no?, per les persones que la pateixen. I per això el Jordi Roca ha fet un intent molt important de donar-la a conèixer, fent públic el seu cas, no?, per ajudar als altres, perquè és una malaltia minoritària que en un petit percentatge de pacients quan comença abans dels 20-25 anys pot tindre una causa genètica. És el que passa a la majoria dels infants que tenen distonia, que hi ha pues, unes proteïnes que no funcionen correctament i fa que aquest circuit de motor no funcioni correctament. I en la majoria de casos, quan debuta més tard, com és el seu cas, en l'edat adulta, pues, no sabem la causa. I per això diem que és idiopàtica. Fa falta molta recerca per intentar esdevinar pues, què és el que està fallant en aquests casos. Mm-hmm. Per això també la recerca és molt important.
Clar, o sigui, no se sap què és el que li ha pogut causar.
No, no se sap. És molt important també saber que, encara que no se sàpigui la causa, és una malaltia molt coneguda pels neuròlegs, la distonia, i es tracten pacients en tots els hospitals del món, molts pacients. Al final, encara que sigui minoritària, pues afecta
molta gent. Exacte.
Sí, i llavors hi ha el perill quan no hi ha un marcador per, diguéssim, no tenir una prova mèdica que ens digui que el pacient pateix distonia, sinó que és un diagnòstic clínic i com que és tan rara, moltes vegades hi ha metges que no la saben diagnosticar. I és freqüent, entre altres coses, que s'associï a un trastorn psiquiàtric. Això ens passa tot sovint amb infants també, que es diagnostiquen malament com si fos una patologia psiquiàtrica, quan en realitat és una patologia neurològica i orgànica. Llavors això fa que s'endarrereixi el diagnòstic. De mitja se creu que se triga al voltant de 5 anys en diagnosticar correctament una persona que pateix distonia, amb tots els problemes associats a aquesta manca de diagnòstic correcte pels pacients.
Mm-hmm. 5 anys. I, per exemple, quin és el perfil de persones que acostumeixen a patir-la? És gent que, per exemple, parli molt o no té res a veure? És més infants, més gent adulta?
En el cas de no parlar, sí que hi ha un petit percentatge que es pensa que potser el fet de alguns tipus de feina, no?, que es posin a la persona a parlar en excés, pot desencadenar la distonia, però en la majoria de les vegades no és així. No se sap el motiu, a vegades pues una infecció, no?, de la glotis, una laringitis, pot ser un desencadenant, alguna afectació, no?, que afecti a les aferències sensitives de la laringe, o un traumatisme directe sobre el coll o la mandíbula. Sí que a vegades és el desencadenant, però després el procés neurològic que es desencadena pues, realment no sabem bé. No és una malaltia degenerativa, són persones que no tenen altres símptomes associats i que tenen no tenen lesions al cervell, també és important això de dir, no? Uh-huh. És un quadre que es perpetua amb els anys i va fent oscil·lacions, però que no té hores d'ara una cura.
Ja. I afecta a nens i adults per igual?
La distonia, sí. La distonia pot afectar a qualsevol edat de la vida. Uh-huh. Nosaltres a la Vall d'Hebron tenim una línia de recerca per intentar esdevinar les causes de la distonia quan afecta als infants, perquè en aquest grup d'edat les causes genètiques agafen molta rellevància. Són pues això, defectes genètics que causen alteracions en proteïnes que són necessàries perquè aquest circuit, no, motor funcioni correctament. I després, a nivell de tractament, que també és important de dir-ho, no? Quan afecta als infants i és més greu habitualment la distonia, pues posem un estimulador cerebral en una regió del cervell, que és com si diguéssim al centre del circuit, que fa que la distonia millori moltíssim. I quan és una distonia més focalitzada, no, pues, com en el cas de la distonia laríngea, el que se fa és un tractament amb toxina botulínica a nivell de les cordes vocals. Això és, diguéssim, el tractament de primera línia per a aquests malalts.
Clar, és que precisament per això t'anava a preguntar, no?, si tenia cura, perquè, clar, el Jordi Roca li ha tornat després de 8 anys, però, clar, ha sigut per gràcies al tractament o ha sigut perquè li ha tornat sense més? Té cura, no té cura, la gent pot tornar a recuperar la veu? Sí. Clar, suposo que us trobareu en molts casos diferents.
Sí, sí, és molt important això que dius. Quan se fa un diagnòstic correcte de la malaltia, diguéssim que el que hi ha és un tractament que pot millorar molt els símptomes. Una cosa és no tindre cura perquè curar, avui en dia hi ha molt poques malalties que puguem curar, però tractar-les i millorar-les, podem fer-ho. I podem fer-ho, i probablement el Jordi Roca, que no conec personalment el seu cas, sí que ha estat tractat, no? De diferents formes, no només amb toxines, sinó que probablement també hi ha un tractament de reeducació vocal, no?, per part de terapeutes que ajuden aquests malalts a tornar a parlar sense esforç, amb uns exercicis, no?, que són superimportants i són la base de la seva millora.
I, per exemple, quins remeis diries que hi ha per evitar-ho, per tal d'evitar aquesta distonia? Què és el que podem fer?
O sigui, tractament preventiu,
sí,
no? Diguéssim, per la distonia.
Exacte.
No entenc.
No existeix.
No, no tenim, perquè és una malaltia rara i quan comença no sabem ben bé suficient l'origen com per poder fer un tractament preventiu avui en dia. En aquest cas, la investigació podria ajudar a identificar població en risc, no? Si tinguéssim algun marcador que, no, que ens confirmés quins pacients, per exemple, estan en risc de patir-la, llavors es podria fer un tractament preventiu, però hem de treballar molt en aquesta part, no, de buscar l'origen i buscar biomarcadors que ens permetin això.
Sí, falta aquesta investigació encara.
Falta que hi hagi més diners per fer recerca, que hi hagi més conscienciació social, perquè una cosa va de la mà de l'altra. Potser el cas del Jordi Roca permet, no, que hi hagi més consciència social i que se puguin aportar més diners a la investigació de la distonia, perquè a més afecta a gent jove, com heu vist. Gent jove que, per l'altra banda, a part d'aquest problema de moviment, són persones capaços, no, de fer qualsevol feina, perquè no tenen altres problemes associats, i llavors això provoca molta discapacitat física en una persona que per altra banda té les seves funcions neurològiques totalment conservades per poder fer qualsevol tipus de feina.
Exacte, això m'anava a referir, no? O sigui, el Jordi Roca ara, per exemple, no, com a qualsevol altra persona que pateixi aquesta malaltia, li pot tornar a passar de nou, no?, el fet de recaure?
Bueno, jo el cas concret del Jordi no ho sé, perquè això no podem, no? Jo no puc parlar, no?, personalitzar un pacient en concret que no he tractat, però sí que la distonia puc dir que es considera com una malaltia crònica, no?, que pot tindre períodes de millora.
Clar.
Però també sempre hi ha la possibilitat de, no, de que això no es curi i que continuï i que s'hagin d'adaptar, no, els tractaments en diferents processos en funció de com està de greu.
Clar, clar,
i de les seves oscil·lacions.
I com afecta emocionalment, personalment, a totes aquestes persones? Perquè és això que dèiem, no?, de que aquestes persones, tot i tenir aquesta malaltia, segueixen tenint el seu cervell i totes les seves funcions clares i són conscients perfectament del que els hi està passant. Això també deu afectar moltíssim, no?, a la seva manera de fer, a la seva manera de ser també, i fins i tot, no?, en autoestima.
Sí, exacte. Una persona que pateix distonia, pues, passa per diferents processos i molt difícils tots ells, no? Primerament, torno a insistir, no?, el fet de que se triguin 5 anys en diagnosticar la distonia, com passa a vegades, no? O sigui, un mal diagnòstic, un diagnòstic que arriba tard, uns recursos per tractar-los que fins que arribes a ells també pot ser una odissea, no? Fins que trobes l'expert en trastorns de moviment i l'expert en el que te pugui ajudar. I després patir una malaltia que se sap que és minoritària, desconeguda per la majoria, això provoca molt aïllament a la persona. Uh-huh. I després aquests moviments, no? Aquesta manca de control del teu propi cos és molt difícil per part d'ells, no? Perquè pues els dificulta els moviments que necessiten per poder-se parlar, per poder menjar, per poder caminar, fins i tot en el cas dels nens. I llavors és molt dur. També associa dolor, el cas de la distonia cervical associa molt dolor. I bueno, ells han d'aprendre a com viure amb aquest problema i pues, no sé, basar-se, pues, tenen recursos, no? La seva quotidianitat, no? que intentar adaptar la dificultat física que tenen per continuar en la seva feina.
Clar. Sí, sí. Doncs Belén Pérez, neuròloga infantil de l'Hospital Vall d'Hebron i investigadora de l'Institut de Recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta malaltia minoritària a la que també hem de donar veu, no?, per tal que hi hagi investigació. Gràcies.
Vale, volia dir que agraeixo al Jordi Roca que, bueno, nosaltres portem molts anys treballant amb distonia i ell va participar en una campanya de difusió de la distonia que van fer l'any, crec que va ser l'any 2020, uh-huh, que vam anar allà al celler de Can Roca amb els nostres pacients de la Vall d'Hebron i ell va fer, no?, vam tindre testimonis de molts casos i va recolzar el nostre projecte de recerca a través de la campanya que es diu Mouta per la distonia i llavors ell ha estat molt actiu en aquest sentit i llavors li vull agrair públicament no, el recolzament que dona a la recerca de la distonia que fem a la Vall d'Hebron.
Clar que sí, molt important això també. Gràcies, Belén.
Vinga, adéu, moltes gràcies. Adéu.
Abans parlàvem d'aquestes plagues que hi ha a les ciutats d'arreu de Catalunya a conseqüència de les altes temperatures. I ara, precisament, volem parlar també amb ADEPAP, amb l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, sobre aquesta alerta que hi ha de la presència d'una espècie de paparra que pot ser una potencial transmissora de malalties, com ara la febre hemorràgica de Crimea-Congo, i que un estudi ha detectat una trentena de municipis catalans, entre aquests Barcelona, on sembla ser que hi ha aquesta paparra, però de moment no s'ha notificat cap cas de contagi a humans. Sobre aquesta alerta li volem preguntar al Quim Cendra, també de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és aquesta febre i què provoca?
Sí, és una malaltia, com tantes altres, transmesa, en aquest cas, per una paparra. És una febre hemorràgica i que es transmet a les persones i causa tota una sèrie de trastorns similars al que pot ser qualsevol una grip, molt similar.
Aquesta febre, aquesta paparra, com la podem agafar? És a través d'una picada? Com podem contagiar-nos d'això?
La paparra és una artròpoda que viu a les herbes, viu entre sobretot les herbes baixes, i és molt pròpia dels mamífers, sobretot coneixem els casos amb els gossos, perquè sortim a passejar amb el gos, el traiem a córrer per un descampat, i la paparra detecta la presència d'un animal, en aquest cas un mamífer, i quan s'hi acosta, amb el propi fregar de les plantes, de les herbes, fins i tot pot arribar a fer un petit salt, salta damunt de l'animal, que pot ser un gos, ho podem ser nosaltres directament, perfectament,
clar.
Salta damunt nostre, i a partir d'aquest moment és quan se'ns agafa, no? Se'ns agafa com una paparra, mai més
sí,
ben dit.
Sí, exacte.
I ens pica, s'alimenta de la nostra sang, i és en aquest intercanvi de fluids quan ens transmet algunes, o es pot transmetre algunes de les malalties que la paparra és portadora. D'aquests insectes en diem vectors. Són vectors tots aquests que tenen o són portadors d'alguna malaltia que en principi fins i tot amb ells no els hi fa un mal específic, sinó que en són transmissors, no? Són transportadors, els transporten d'un lloc a un antre. Els mosquits ho són, les paparres ho són, i molts altres insectes ho són, no? Aquest és el problema que ens estem trobant avui en dia, que és que tants insectes estan esdevenint vectors de malalties que abans eren desconegudes per nosaltres a les nostres latituds, al nostre país, que coneixíem, perquè la febre hemorràgica ja estava en altres països, però no aquí. En el moment que aquesta paparra, aquesta nova espècie de paparra, que abans no la teníem, apareix aquí, degut al canvi climàtic, degut a les temperatures que són molt més benignes del que havien sigut, degut a la globalització que fa que transportem persones i mercaderies d'un lloc a l'altre, ens arriba aquí i amb ella la possibilitat de que aquesta paparra doncs transmeti, en aquest cas, la febre hemorràgica de Crimea.
Clar, és possible que hi hagi aquest contagi a humans aquí a Catalunya?
És possible. No hi ha casos suficients ni evidències suficients per poder dir que hi ha hagut una... ja hi ha una transmissió habitual, però també estem dient aquests dies que les coses amb ciència doncs, no són possibles o no són... O no hi ha evidència de que es produeixin fins al dia que es produeix l'evidència i que es produeixen, no? Uh-huh. Llavors el que cal és que alertem de que es pot produir. Es produirà? Doncs no ho sabem, no? Dependrà de moltes coses, però sí que tenim exemples amb altres insectes, amb el mosquit tigre, amb el dengue que deies, amb la febre, amb el virus del Nil Occidental, amb la malaltia de Lyme... Doncs que són totes elles malalties que abans no les teníem aquí i que ja s'ha detectat, no?, casos aquí, fins i tot casos de persona a persona. Clar. Perquè després hi ha un segon efecte, que és el que també els professionals estem alerta, que és no solament que tinguem aquí un mosquit o una paparra que transmet aquesta malaltia perquè amb una persona d'aquí perquè potser ha picat amb algú de fora, sinó que ja es transmeti entre persones del mateix país o del mateix territori. És a dir, que el picar amb una persona que té aquesta febre aquí, a Catalunya, després es pugui transmetre amb una altra persona que estigui també a Catalunya. No? Llavors aquí ja és quan es comença a expandir tota aquesta malaltia. Casos diferents, ens hem trobat en molts casos, no? Persones que han vingut de fora i que les han picat a fora, o fins i tot venen de fora i porten el virus de fora, i llavors la paparra pot picar en aquesta persona i aquesta paparra la detectem i detectem que la paparra portava a la febre hemorràgica. Mm-hmm. Però no tenim evidència que l'hagués pogut transmetre amb una altra persona d'aquí a Catalunya, no? Per exemple. Yeah. Això encara no en tenim evidència. Yeah. Però això hi ha altres casos que sí que ja s'ha trobat evidència, per tant pot ser un risc.
Clar, és que aquesta malaltia, per exemple, és emergent de països de l'Europa Oriental. Cada vegada més tenim malalties de fora aquí a Catalunya?
Efectivament, cada vegada tenim més malalties perquè cada vegada tenim més vectors que les transmeten. I aquests vectors, doncs la majoria són vectors que venen de fora, que degut a aquest canvi climàtic, que degut a aquesta globalització que fa que es transportin, que els transportem i els portem de fora, amb les nostres mercaderies, amb els nostres vehicles, amb els vaixells, amb les nostres maletes, fa que cada vegada els insectes, aquests vectors o aquests artròpodes, es moguin per tot el món i que un cop arribat aquí ens trobem o es trobin de que les condicions climàtiques són adequades per a la seva supervivència, cosa que abans, fa un segle, no ho eren i per això no hi criaven aquí, i ara sí quedin, es desenvolupin i s'estableixin aquí de forma endèmica com ho estan en molts països de l'Àfrica o de l'Europa Oriental, no? Mm. Doncs ja es quedin aquí perquè, com bé sabem i estem experimentant, les temperatures cada vegada són més altes, els estius més calorosos, els hiverns més atemperats, i això afavoreix que totes aquestes plagues, a part de que arribin de fora i s'estableixin aquí, afavoreix el fet que, a més, siguin actives durant més temps al llarg de l'any. Abans eren actives, doncs, una època molt concreta amb temperatures favorables, primavera, estiu, tardor, i ara ja, doncs, a final de tardor, hivern i primers de primavera, doncs també poden conviure perfectament perquè les temperatures ho permeten.
En el cas de que sigui necessari, quins són els protocols d'actuació? Ens hem de preocupar, realment?
Ens hem de preocupar... La nostra alerta ve pel fet de que ens hem de preocupar de que tots aquests factors és necessari controlar-los, tenir-los sota control. I nosaltres, que som els professionals del control d'aquests vectors, el que fem és alertar de no baixar la guàrdia, tot el contrari, incrementar les mesures de control d'insectes, d'artròpodes, d'aràcnids, de rosegadors, que estem constatant dia a dia que són transmissors de malalties, les que ja coneixíem, i moltes de noves. I que, per tant, no solament hem de baixar la guàrdia, sinó que hauríem d'estar molt més atents en el seu control, destinar més recursos al seu control, perquè venim d'una època de pandèmia on hem après el que és la transmissió d'un virus i el que és el fet que aquest virus s'hagués pogut transmetre, per exemple, des de rats penats, no? A través d'un, el que es diu, zoonòtic, no? Sí. A través d'un animal, doncs que passin als humans. I que això pugui donar-se cada cop més.
Clar. Sí, sí. Quines persones són més propenses a poder agafar aquestes malalties provocades per insectes i plagues d'aquest estil?
En general, totes. I serem més propensos a agafar-nos nosaltres en funció de l'entorn al qual ens movem. Si estem en aquest entorn més d'herbes, més de camp, doncs serem molt més propensos a poder agafar paparres. Si estem en entorns on hi ha més aiguamolls i més aigües entollades, doncs podem agafar més aquelles que transmetin els mosquits. Si estem en zones més urbanes, doncs ens trobarem amb els rosegadors, amb les rates, que també són transmissors d'algunes malalties, o les paneroles, que també poden contaminar aliments i transmeten algunes malalties i moltes al·lèrgies. O sigui, dependrà de l'entorn al qual ens movem. Però un cop dit això, les persones totes són susceptibles de poder ser atacats, no?, per aquests insectes i aquests artròpodes.
Clar, per evitar-ho, doncs, no podem fer gaire cosa, no? Per exemple, parlàvem de que en els ambients més naturals, doncs, poden haver-hi mosquits, no?, i més plagues. Però, clar, feia una estona, no?, abans parlàvem també de les plagues que hi ha a Barcelona mateix, a les ciutats, com, per exemple, no?, rates, paneroles... Clar, al final estem envoltats i no podem fer gaire cosa.
I el mosquit tigre, que el mosquit tigre està sobretot a les ciutats, no?, perquè és on hi ha aquests petits bassals, les torretes, els embornals del clavegueram, el carrer, els escocells dels arbres, que és l'entorn preferit pel mosquit tigre, no? En canvi, en zones naturals tindrem un altre mosquit que no sigui el tigre. Per tant, no estem salvos en cap lloc, no? Sempre hi haurà algun o altre. Què podem fer? Clar que podem fer coses. A part de mirar de controlar aquests insectes, no?, des de l'entorn municipal, que es fan tractaments i es fan vigilàncies, com també nosaltres, si sortim al camp, doncs portar roba adequada, pantalons llargs, màniga llarga, perquè si aquests insectes volen saltar sobre nostre, doncs es troben una primera barrera, no?, que pot ser la roba, i que molts d'ells no poden superar aquesta barrera perquè no tenen una agilitat per caminar i poder entrar cap a sota, com ho faria una paraula, i això ens pot salvar, no?, per exemple, de que la paparra entri fins i entri en contacte amb la pell. I amb els mosquits igual, no?, si anem ben protegits, amb roba es protegirà de les picades de mosquits. A més, tenim repel·lents, vull també que hi ha repel·lents que funcionen, altres que no, i tenim sistemes doncs, físics i químics per evitar que aquest insecte acabi a sobre nostre.
Doncs esperem que no vagi a més, no?, aquesta transmissió de malalties a través de mosquits i de plagues o espècies d'aquestes que arriben d'altres països. Quim Cendra, de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, gràcies per parlar amb nosaltres de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. La tecnologia existeix i cert és que tots, o gairebé tots, la voldríem aplicar en els nostres respectius universos. El reconeixement facial és un d'aquests grans invents que serveix per verificar la identitat d'una persona i pot localitzar a qui es busca només captant la seva imatge entre milers d'individus. Ja s'ha assajat en aeroports, entre ells l'aeroport del Prat, i el Ministeri de l'Interior també la considera clau en recerques criminals. Renfe també la voldria aplicar per identificar, per exemple, grafiters o passatgers sense bitllet, igual que transports metropolitans de Barcelona, en les seves estacions de metro, i milers de sectors més, com per exemple en grans comerços, no?, que somien amb aquests sistemes per detectar al minut, per exemple, lladres reincidents. Aquest és un dels milers d'usos, no?, que té aquesta intel·ligència artificial i aquest reconeixement facial, però el debat està servit. Això li volem preguntar al Xavier Saia, professor especialista en protecció de dades de la Universitat de Batoliva, a veure què en pensa sobre el tema. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem? Gràcies per convidar-me.
És possible tot això? Aplicar aquest reconeixement a tot arreu?
Pues és, no solament és possible, sinó que en molts llocs això ja existeix, en el qual planteja el conflicte de sempre entre les llibertats personals que tenim cadascú de nosaltres, a no ser controlats contínuament, i el poder de l'Estat i la voluntat que té de tenir-nos perfectament identificats, saber el que fem i poder controlar-nos. Una lluita constant.
Uh-huh. La intel·ligència artificial cada vegada avança molt més ràpid, no?
Certament, i és preocupant perquè no són capaços d'atisbar cap on pot evolucionar i quin tipus de societat acabarà sorgint d'aquesta irrupció d'una intel·ligència artificial que cada cop és capaç de fer més coses, de saber com ens comportem, quines són les nostres conductes i com conduir-nos sense que nosaltres ens n'adonem, perquè tenen prediccions basades en la informació que nosaltres els proporcionem contínuament en xarxes socials, en Google, quan comprem per Amazon, etc.
Un tema, però, que clar, ens plantegem quan parlem de reconeixement facial és això d'atemptar contra la intimitat, no?, de les persones, perquè clar, això vol dir que constantment ens estan gravant.
El reconeixement facial no solament vol dir que ens està gravant, vol dir que l'aplicació és capaç d'identificar-se cadascú de nosaltres. Això es va generar ja molta polèmica quan l'exèrcit dels Estats Units, que és almenys el que s'ha divulgat, era capaç d'instal·lar a drons aquesta capacitat de reconeixement facial per tenir l'ordre de que si detecta algun personatge que cal suprimir-lo, doncs el mateix dron de manera automàtica doncs activés les armes i mateix quan identifiqués aquella persona, amb el risc de confondre o de ser el que pot tenir o de no valorar altres opcions. Això, la veritat és que dona molt que pensar perquè ens n'adonem de cap a on estem evolucionant i que és difícil d'aturar això.
Mm-hmm. Aquesta tecnologia és legal a tot arreu?
Bueno, aquí a la Unió Europea, que són bastant garantistes amb el que són els drets de les persones, potser som tot un referent arreu del món, la veritat és que tenim el Reglament Europeu de Protecció de les Personals, que ja s'està quedant curt i ja, de fet, ja vol sortir una nova normativa per protegir encara més els drets de les persones, justament perquè la tecnologia és cada cop més propera a fer tantes coses que pot invadir la nostra intimitat i a condicionar-nos com a individus, i per tant la Unió Europea sí que està treballant en desplegar un marc normatiu que d'alguna manera retorni als ciutadans aquest poder de control sobre el que són les seves dades personals i la seva imatge. Però ja veurem si en un món que avança tecnològicament tan ràpid això és possible fer-ho en normativa quan nosaltres mateixos, quan ens volem descarregar una aplicació o el que sigui, sempre acceptem totes les condicions del que s'estan posant al davant sense ni llegir-les tan sols.
Clar, per exemple, a la cadena de supermercats Mercadona, no? Es va posar una multa de 2,5 milions d'euros per implementar aquestes càmeres a les seves botigues sense permís. Això suposo que haurà passat també a altres llocs.
Sí, justament. A veure, quan Mercadona instal·la aquestes càmeres, que a més té reconeixement facial per poder detectar alguns individus sospitosos o que tinguin ordres d'allunyament o que sàpiguen que habitualment sostreuen coses a les botigues, el que ha fet és convertir-se a tots en sospitosos perquè aquesta intel·ligència artificial capta i grava les imatges del reconeixement facial de tots els que hem passat per allà, sense haver-se demanat consentiment, i com és una captació massiva de dades que a més ens identifica individualment, estaria en una categoria especial de dades i per això s'ha rebut una sanció tan elevada que ha rebut. És un tema molt seriós.
Clar, és que la pregunta en molts casos no seria, no, si per controlar a unes poques persones cal processar les dades de les altres milions de persones que hi ha en aquell indret.
Justament, i això és que comporta? Això es comporta que tots estem en bases de dades no sempre identificades i les està tractant, i avui les utilitzen per una cosa que pot semblar raonablement legítima i un altre dia les utilitzen per altres finalitats que no són les previstes. I això és d'alguna manera va ser el que va propiciar, segons diuen, la irrupció o la influència en les eleccions dels Estats Units quan teòricament la Hillary Clinton semblava que era la que anava capdavantera i a través d'una campanya de manifestacions en xarxes socials i utilització d'informació esbiaixada, doncs va quedar no les va guanyar, les va guanyar el Trump, com a exemple de lo que significa aquesta irrupció tecnològica en les vides de cadascun de nosaltres amb la manipulació i el tractament de la informació.
Això és un debat molt recurrent, no, ara, en qüestions d'intel·ligència artificial?
I ho serà més. La intel·ligència artificial és meravellosa i fa coses fantàstiques, però no estem valorant evidentment el que significarà com a transformació en la nostra societat. I és veritat que els més agoreros, potser jo no sé quan m'apropo a aquesta posició, anticipen ja que aquesta intel·ligència artificial, a diferència d'altres tecnologies anteriors, veritablement deixarà al carrer o sense fina a moltíssima gent que tindrà moltes dificultats per poder reenganxar-se. Per posar un exemple, l'altre dia vaig utilitzar una aplicació millor que és capaç de... Li dius quines imatges vols que te prefabriqui, li vaig donar una pauta de que em fessi unes fotografies amb estil Steam Deck amb uns toques de Tim Burton i em va treure unes fotos espectaculars, úniques, que ja puc utilitzar perquè estan lliures de drets d'autor. Digue'm tu ara, perquè has de contractar jo a un dissenyador o una dissenyadora perquè faci aquestes feines, quan aquesta intel·ligència artificial me les fa en un moment gratis i li puc donar ordres perquè faci tantes com vulgui. Tot
sí,
un
sí.
Problema, que no estic segur que tinguem prou bé reflexionat.
Sí, sí, exacte. Al final acabarem fent molta menys cosa, no?, de la que fem ara.
El problema és que és el que acabarem fent.
Clar.
I què viurem i quina serà la nova economia que sorgirà de tot això. Aquestes són les meves preguntes, penso.
Sí, sí, és un món complicat. A més, ens enfrontem, no?, a aquest desconeixement i clar, no sabem cap a on pot anar tot això.
Bueno, nosaltres el que intentem des de les universitats és veure si som capaços de començar a construir un criteri humanista que d'alguna manera sigui capaç d'identificar amb més claretat quin és el rol que volem desempenyar els éssers humans davant d'aquest tipus d'avenços, que penso que és el gran repte que tenim ara per ara com a societat, perquè la tecnologia ja fa temps que està aquí, encara cada vegada ho fa millor, vull dir que no és que hagi vingut per quedar-se, és que ja porta temps d'aquí i cada vegada ho fa amb una dimensió més gran.
Sí, al final, clar, per exemple, que en el metro, no?, o a l'aeroport, potser ja està implementat, no?, un sistema d'aquests, però, per exemple... Sí. Digue'm.
No, bueno, al metro el que sempre han existit han estat les càmeres de videovigilància.
Clar.
Això és necessari perquè és un espai molt propici al risc i a fer situacions conflictives de delicte i similar, i per tant sembla que sigui necessari i tothom, de fet, ho accepta. I això es confronta amb el que havia començat a l'inici d'aquesta conversa, l'eterna lluita entre els drets de la persona i la necessitat de seguretat.
Exacte.
Si més seguretat és a costa de renunciar a la nostra intimitat o que se sàpiga que les càmeres aquelles estiguin gravant-me en un lloc que potser jo no voldria que ningú sabés que jo estava allà i la càmera m'ha captat i per tant la càmera ho sap i qui veu les imatges d'aquesta càmera també sap on he estat i amb qui he estat. No sé si això és avui, però justament aquesta és la lluita que sembla que cada vegada més guanya la seguretat en detriment de la intimitat.
Clar. Sí, sí, és que això és el que anava a comentar, no?, que al final implementar reconeixement facial, per exemple, al metro, no?, els transports públics de Barcelona, seria al final com això de les càmeres de videovigilància, és com una segona part, no?, d'aquesta tecnologia molt més evolucionada.
És un pas més, exacte.
Perquè
no és solament que gravi una càmera de videovigilància, gravi inopinadament a tothom que passi pel davant i tu, si vols buscar alguna persona, doncs hagi d'estar allà hores i hores per buscar-la. És que amb el reconeixement facial se sap moltes coses de tu. Per la teva comunicació no verbal, pels gestos, et pots saber el teu estat d'ànim, si estàs neguitós, amb qui estàs anant en aquell moment, de manera automatitzada, és a dir, amb una senzilla teclada de búsqueda. Busca'm el Xavi Salla, tal dia, on era, en quin moment. I
en aquest
moment sabran on estic, o sigui que això és del que estem parlant.
Sí,
que per atemptats terroristes i tot això és fantàstic, és una eina magnífica per lluitar contra la delinqüència, contra el terrorisme, però també coarta les nostres llibertats i hem de determinar o decidir si volem aquest tipus de societat, on se sàpiga si jo he estat amb qui a mi m'ha donat la gana en un lloc determinat i algun altre amb dos teclats pot identificar-me en qui vaig estar i en tot el que això es pugui comportar com a invasió a la meva intimitat personal i familiar.
Sí, sí, exacte. Clar, també comportarà molts beneficis, no? Per exemple, gent desapareguda, es podrà veure per on han anat les últimes hores, delinqüents, no?, com tu deies, o atemptats, clar, per coses així ho veus molt positiu, no? Però clar, després sí. Està l'altra part, no?, d'això d'eliminar una mica aquesta intimitat que hem de tenir també les pròpies persones.
L'input inicial sempre és, home, jo sóc un ciutadà honrat, jo no tinc res que amagar, a mi no em fa res que les càmeres se'n gravin a tot arreu, perquè crec que guanyo molt en seguretat, em dóna tranquil·litat i no tinc cap problema. I això, d'entrada, funciona molt bé d'aquesta forma. Però quan tu permets que el poder, que l'Estat, cada vegada invaixi més aquests espais, d'entrada pot semblar que l'utilitza per una feina vital legítima com la que acabem d'explicar, però la realitat és que després comencen a entrar esbiaixos polítics que poden fer que es vulgui que la gent pensi cap a una tendència en lloc de cap a l'altra, perquè sabent molt tanta informació d'aquestes persones, que és aquest poder de control que té a l'Estat o qui manegui aquestes tecnologies que nosaltres desconeixem i que ens està conduint. Torno a recuperar l'exemple que t'he posat abans de la Hillary Clinton amb el Trump, perquè veient la transcendència que té la manipulació de la informació. És la lluita que tenim.
Sí, sí, veurem al final com acaba, no, aquest debat, a veure si finalment tenim reconeixements facials allà on anem.
Certament. I a veure què fan amb el que saben del nostre reconeixement facial, a veure què fan.
A veure com l'utilitzen, això.
Sí, sí, els errors que cometi l'aplicatiu o el esbiaix que tingui en què ha programat l'algoritme o l'intel·ligència artificial, que si el que ha après ha estat ben après.
Exacte. Xavier Sayà, professor especialista en protecció de dades de la Universitat de Batoliva. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer, gràcies per trucar-me i encantat, a la vostra disposició. Bon dia a tots.
Gràcies, bon dia. Dies se celebrava la Marató de Barcelona amb milers de corredors i corredores que volien disputar la cursa. Però, clar, quins riscos comporta aquest esforç físic tan gran? En parlem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3.
O sea,
horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a
las 2. Está por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Va de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Como sé que la jubilación preocupa, hablamos de Óptima Mayores. Si tienes más de 65 años y una casa en propiedad, disfruta de un dinero extra para complementar tu pensión. Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que te conviene, sin perder la propiedad de tu casa. Infórmate en el 900-910 o en optimamayores.com. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'esforç físic que s'ha de fer si disputem una cursa com una marató és molt gran i pot comportar riscos realment molt greus de salut si no anem ben preparats. En parlem ara del tema. Fa uns dies, justament el cap de setmana passat, més de 15.000 corredors estaven cridats a prendre la sortida a l'Avinguda Maria Cristina per la Marató de Barcelona. Es tracta, com ja sabeu, d'una de les carreres més populars i multitudinàries de la ciutat, i un fet que no podem passar per alt i que s'ha constatat a la cursa són les hospitalitzacions i els problemes de salut amb els quals pot derivar un esforç tan gran i físic com aquest. Dues persones de 26 i 64 anys havien hagut de ser hospitalitzades per una aturada cardíaca i fa uns dies, també malauradament, ens fèiem ressò de que un jove, quan disputava una prova física, resultava malauradament mort. Però, clar, a què es deu això? Com ens hem de preparar per un esforç físic com aquest? Moltes persones de les que ho fan són joves. Doncs sobre això li volem preguntar a la metgessa d'esport del Car de Sant Cugat i Consorci Sanitari de Terrassa, Montse Baibert. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, córrer és bo per la salut, però sempre hi ha un cert risc, no?
A veure, qualsevol exercici físic és molt bo per la salut i millora la qualitat de vida de l'individu i de la comunitat. I té efectes boníssims, físics, psicològics, sociològics, però s'ha de fer amb cura. S'ha de practicar d'una forma sana, segura i efectiva, per minimitzar els riscos que la pràctica esportiva ens pot comportar.
I com s'ha de preparar una persona que vulgui fer una marató, per exemple?
A veure, una marató és una prova molt exigent a nivell físic i a nivell mental. Llavors, jo recomanaria que passessin una revisió mèdica esportiva. Tiro cap al meu terreny, però és que aquestes revisions tenen com a objectiu, sobretot, preservar la seguretat enfront a la pràctica esportiva. Què fan aquestes revisions? Detecten malalties o alteracions físiques que converteixen la realització d'exercici físic en un risc per la salut. Evidentment que poden... podem complementar-ho doncs, amb proves que ens assessorin del rendiment, de la nostra condició física, però sobretot el principal tema és la salut, optimitzar la pràctica esportiva.
Clar, llavors podríem dir que és important portar un seguiment mèdic previ i de preparació, també.
I tant, evidentment. Són molts els factors que influeixen, però aquest seguiment mèdic és bàsic. En primer lloc, i referint-me a aquests casos, doncs, per saber els antecedents familiars que tenen aquestes persones, potser tenen antecedents familiars d'una patologia cardiològica o algun factor de risc personal d'ells mateixos, un colesterol, una tensió alta... evidentment, a més, amb aquestes revisions es fa una exploració física de tots els aparells, entre ells el cardiovascular, un electrocardiograma obligat a tothom. I si hi ha, doncs, és una prova exigent, com pot ser una marató en aquest cas, doncs es recomana una prova d'esforç i un ecocardiograma per veure com està el cor.
Clar, a vegades la gent pot ser que no s'ho prengui del tot en sèrio, no?
Bueno, a vegades pensem que és molt senzill, que podem sortir a córrer, que tots podem fer esport, i és veritat, però ben assessorats, no? S'ha d'individualitzar, cada individu és diferent, podem estar sants, podem tenir alguna patologia i no per això vol dir que no puguem fer esport, però la marató en concret és una prova d'una exigència molt, molt important i que requereix aquesta revisió mèdica, un seguiment, una preparació muscular, uns consells nutritius, és a dir, són molts els aspectes que jo recomanaria en una persona que vol córrer una marató. I una cosa molt important, és a dir, no de rebent voler fer una marató, no podem partir de zero i córrer una marató, ha de ser progressiu el camí.
Clar, exacte. Vosaltres, per exemple, des del sector, no, que esteu dins i ho podeu veure, creieu que i veieu que la gent que participa en aquests maratons on s'ha de córrer tant va realment preparada?
Hi ha de tot. Hi ha gent que es prepara molt i hi ha gent que no. Jo recomanaria que la gent s'assessorés, que es preparés, que amb professionals, en aquest cas amb metges de l'esport, amb llicenciats en educació física, amb nutricionistes, són molts amb fisioterapeutes, els professionals que envolten a l'esportista i que donessin importància a aquestes proves, que com dic són molt exigents a nivell físic i a nivell mental i no les podem subestimar perquè poden haver-hi problemes. A vegades, moltes proves fan signar certificats conforme doncs, que tu et fas càrrec dels riscos que et pots tenir durant la prova, no? Jo crec que això no és suficient, que l'important és que es demanin certificats d'aptitud esportiva.
Sí, o certificats metge, no, també?
Sí, certificats mèdics d'aptitud conforme exacte. Aquella persona és apta per poder fer aquella prova esportiva. O en aquest cas la marató, no?
Clar. És que estem parlant, no, també, una aturada cardíaca pot desencadenar, no?, encara que la persona estigui sana, o no?
Sí, també. Però amb aquestes revisions, amb aquests controls d'aptitud esportiva mèdics, minimitzem aquest risc. El minimitzem molt. Nosaltres recomanem a tothom una revisió mèdica i a tothom un electrocardiograma amb repòs. I si es tracta d'una prova exigent, una prova competitiva, un esport de risc, recomanem també fer una prova d'esforç i un ecocardiograma. Prova d'esforç ens dona el funcionament cardíac en exercici. Podem veure com va el nostre cor amb exercici, si hi ha alguna arrítmia, si hi ha alguna patologia cardíaca. I l'ecocardiograma ens dona la morfologia cardíaca. Hi ha malalties, hi ha problemes durant les proves cardiològics que es poden prevenir havent realitzat un ecocardiograma, veient el tamany d'aquest cor, de les parets, de les cavitats, del funcionament de les vàlvules, i així minimitzem el risc de patir qualsevol incidència mèdica, cardiològica en aquest cas, durant la prova.
Uh-huh. I considereu que aquestes proves, per exemple, s'hauria de fer tothom qui volgués córrer una marató? O també qualsevol persona que hagués de fer un esport, per exemple, els nens a l'escola, si han de disputar la curs navet, no?, que és de córrer, o proves físiques que es fan a final d'avaluació, també se'ls hauria de fer aquest tipus de proves mèdiques?
A veure, s'ha d'individualitzar, depèn de l'edat, depèn del nivell esportiu i depèn del tipus de prova que tinguin que realitzar, val? Uh-huh. Però encara que es tracti de nens, també s'ha de fer una revisió mèdica esportiva amb un electrocardiograma en repòs bàsic.
Uh-huh. I, clar, parlant així en termes generals, quines són potser les persones que haurien d'evitar o que no haurien de fer una marató o que no haurien de desenvolupar esports de córrer?
Bueno, en principi, com ja he dit, s'ha de ser individual, s'ha d'estudiar aquella persona, s'han d'analitzar quins factors de risc cardiovascular té i llavors decidir, evidentment, si té una patologia cardiològica que contraindiqui la pràctica esportiva, doncs no podrà fer la marató. Però això en aquestes revisions ja es veu. Aquestes revisions et donen l'aptitud total o l'aptitud amb limitacions per fer determinades coses o et contraindiquen una pràctica esportiva o totes. També hem de pensar que molts factors de risc cardiovasculars milloren amb la pràctica esportiva, no de la intensitat d'una marató, però sí amb la pràctica esportiva moderada, regular, i em refereixo doncs, al colesterol alt, a la tensió alta, a l'obesitat, és a dir, que també factors de risc cardiovascular se'n beneficien, si li donem una miqueta de volta, de la pràctica esportiva.
Exacte. Exacte, sí, al final patologies no, que es poden curar, diguem-ho així, no? També fent activitat esportiva, no amb tanta intensitat, però sí a poc, no? Per tal d'anar millorant.
Sí, d'una forma més regular, moderada, eh?
Uh-huh. Doncs Montse Baiver, metgessa d'esport del CAR de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Val, moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me.
I si us agrada la gastronomia, la restauració i menjar, atents perquè fa uns dies la novena edició del Fòrum Gastronòmic de Girona va encendre els fogons per primer cop amb activitats al centre de la ciutat. La plaça Catalunya va acollir el Fòrum Ciutat perquè tota la ciutadania i els amants de la gastronomia poguessin tenir accés a totes les seves propostes i el menú va començar amb un esmorzar saludable i va continuar també amb una de les activitats més populars, la cursa de cambrers. Aquesta edició ha girat al voltant de la cuina vegetal i el menjar sostenible i de proximitat, i el públic ha pogut participar en tastos i també aprendre a fer menús sans a preus assequibles. Parlem d'això i fem un repàs d'aquest fòrum gastronòmic amb el seu director, l'Albert Labastida. Albert, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com ha anat aquest fòrum gastronòmic?
Doncs estem molt contents perquè com a primera edició que fem aquest nou format hem portat el Fòrum Gastronòmic a la ciutat, hem fet dos dies dissabte i diumenge i hem omplert tota la graella d'activitats, hem tingut un escenari i una aula de tast ple de ciutadans i ciutadanes amants de la gastronomia. Per tant, el balanç que fem d'aquest primer cap de setmana de Fòrum Gastronòmic Ciutat ha estat molt bo. I en posterioritat, els dos dies, les dues jornades, al Palau de Fires i Palau de Congressos, amb una agenda de més de 50 ponències i una fira amb més de 130 expositors.
I com és que heu escollit, heu triat aquesta proposta?
Doncs entenem que és una tendència que tenim tots els ciutadans, vull dir, salut és vida, vida és salut, i això comença també, inclou a tot el sector de la restauració. Pensem que la restauració també és un punt de visibilitat de tot el que passa a la societat. En aquest cas, el fet de centrar el fòrum d'alimentació saludable doncs ha estat, pel fet que tenim, un encert i a tothom li ha agradat.
Heu apostat per la cuina vegetal, menjar sostenible i de proximitat. Això per què?
Doncs, bàsicament, perquè hem de saber què mengem i d'on ho mengem. Tenim jo crec que la globalització ens ha portat a menjar de tot en tot moment, i hem aprofitat el marc del Fòrum Gastronòmic per visibilitzar el que estan fent els nostres xefs, els nostres xefs de proximitat, però també internacionals, respecte a l'origen d'aquests productes. Molts de nosaltres no sabem, i jo en moltes ocasions m'incloc, d'on ve un producte. I en aquest cas, una de les tasques que estan fent els professionals és ensenyar-nos d'on ve aquest producte, la importància que té el productor en l'elaboració d'aquests plats.
Clar, porteu 9 edicions, si no m'equivoco. Això, però, ha sigut una novetat, no?, d'aquest any?
Sí, ha estat una novetat d'enguany, i de fet, aquesta novetat ha arribat per quedar-se, de totes formes. Vull dir, hem fet la prova enguany i seguirem endavant amb aquesta línia.
Uh-huh. A partir d'ara, doncs, tot tindrà un format així de cuina, de menjar, anirà tot relacionat sempre amb aquesta temàtica de restauració?
Sí, de fet, el que pretenem és visibilitzar quins són les inquietuds del sector i donar resposta a preguntes que apareixen al mateix sector per a tots els professionals. I amb aquest desdoblament del fòrum, fent dues jornades a centre-ciutat, el que procurem és apropar tot aquest coneixement a la ciutadania. La ciutadania i els amants de la gastronomia.
I com ho ha rebut la gent? Com han rebut aquest fòrum?
Doncs, vaja, per aquesta primera edició n'estem molt, molt contents. Vull dir, hem tingut ocupació plena al cap de setmana de les totes les sessions que hem estat fent. És cert que el diumenge vam tenir un xàfec imprevist a última hora, que no ens va permetre fer un parell de tres activitats que estaven programades. Però l'ocupació de la sala, en aquest cas, ha estat plena. Hem tingut molta afluència de gent a tots els expositors. El feedback que tenim dels expositors és bo, per tant, res fa indicar, tot ens indica, de fet, que seguirem fent aquest format a les properes edicions, perquè el que preteníem, que era donar un contingut a cadascun dels segments que sempre venien al Fòrum Gastronòmic, doncs l'hem acomplert. Vull dir, tenim els ciutadans amants de gastronomia que tenen accés lliure amb uns continguts gastronòmics durant un cap de setmana, i després podem tenir tots els professionals i totes les professionals que s'acostin al Palau Firal, evidentment, doncs, a visitar la fira d'expositors i gaudir d'una agenda de ponències i de showcookings amb els ponents de més ressò actualment.
I com ha sigut, per exemple, aquesta cursa de cambrers que vau fer? Com va anar i com és que se us va ocórrer fer això?
Sí, mira, un dels pilars que vam tenir clars l'edició anterior, que de moment era el reencontre després de l'època de Covid, era que volíem visibilitzar aquesta dualitat entre la sala i la cuina. Considerem que es parla molt de gastronomia, la gastronomia ens porta sense voler a la cuina, però també hi ha l'altra part de la gastronomia, que és el servei. I una manera de fer-ho, una forma de fer-ho va ser posar-nos en contacte amb l'Associació Professional de Sala, de recent creació aquí a les comarques de Girona, i hem anat fent activitats, vam fer l'edició anterior, i enguany vam dir, escolta, ja que anem a centre ciutat, fem una activitat que una mica més lúdica, que ajudi a visibilitzar que la gastronomia no només és cuina, que també hi ha una part, un sector, que és la sala, i vam fer una cursa de cambrers, i esperem també que sigui una cursa que, mica en mica, vagi agafant una mica més de ressò i que sigui punt de retrobament per tots els professionals de sala.
Que sigui com aquesta activitat especial que feu en el fòrum, no?
Correcte.
Doncs, Albert Labastida, que siguin moltes edicions més i que pugueu seguir gaudint d'aquest fòrum gastronòmic, no?, d'aquesta restauració, d'aquests menjars, d'aquestes cuines i sobretot d'aquests gironins i gironines que us venen a veure. Gràcies, Albert.
Moltes gràcies per vosaltres. Que vagi bé.
L'aprovació de la Llei de Memòria Democràtica el mes d'octubre ha portat amb si algunes polèmiques, com ara la de diversos pobles de Catalunya, als quals se'ls ha requerit un canvi de nom per recuperar el que tenien, segons el Senat, abans de la dictadura franquista. Es va demanar a 4 municipis que deixessin enrere la toponímia oficial no normativa per ajustar-se a la Llei de Memòria Democràtica, i els afectats eren els pobles de l'Alt Empordà, a Girona. Per exemple, Capmany i Lladó haurien de dir-se Campmany i Lladó, a Mè. I el Pallars Sobirà, a Lleida, per exemple, el poble de Rialp, amb P, hauria d'adoptar el nom de Rialp acabat amb B. Però, clar, aquest canvi està creant força polèmica perquè els alcaldes dels municipis no el veuen necessari. I què en pensa la gent del poble? Nosaltres volem parlar sobre aquest tema i volem preguntar-los a aquests veïns si estan a favor o si estan en contra. Una d'elles, una d'aquestes veïnes, és la Ainhoa, i és veïna de Rialp. Ainhoa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres, els veïns de Rialp, què en penseu del tema? Esteu a favor del canvi de nom o no?
Doncs no, la veritat és que no, perquè això pensem que és com una llei que s'entén de la màniga, i Rialp amb P, que és com es diu ara, fa més anys que abans que de l'època franquista que ja es deia amb P, i de fet hi ha documents que així ho acrediten.
I per què no s'hauria de canviar? Quin és el motiu clau que dieu vosaltres i argumenteu, no?, pel qual no hauria de passar això?
Bueno, jo suposo que abans de fer qualsevol tipus de canvi, en comptes de decidir-ho des d'un despatx de Madrid, això s'hauria de fer, això doncs una consulta al poble o a la comarca, vull dir que si és com, no?, una enquesta on per votació popular o per la gent que viu allà, doncs acceptin no el canvi. Vull dir, el que no s'entén és que des del govern central puguin fer el canvi d'un nom d'un poble que tota la vida, clar, la nostra vida, no?, els anys que vivim allà, doncs sempre ha sigut amb P, i que els documents anteriors al franquisme ja estaven al Rialp escrivint P. Vull dir, no entenem aquest canvi que s'ha decidit que volen fer.
Clar, ara deies això de fer aquesta consulta al poble, no? Fa uns dies es va canviar el nom de Passeig Borrell a 1 d'octubre i es va fer per votació de poble. Voldríeu que passés el mateix amb vosaltres?
Jo voldria que es consultés a la població, però estic convençuda que no sortiria. Uh-huh. La majoria del canvi.
La majoria del poble, suposo que deus parlar... Clar, exacte, suposo que deus parlar, no?, amb gent del poble, i tots penseu igual, imagino.
És veritat que és un tema que a mi m'ha arribat així fa poc temps, no ho sabia, tot això, aquesta nova llei que estaven fent, però amb la gent que he pogut parlar del poble, doncs ningú està d'acord. De fet, la conclusió final de tothom és quina poca feina per perdre el temps amb aquestes coses.
Clar, teniu la sensació de que hi ha moltes més coses a fer al poble que no pas aquest canvi de nom, no?
Al poble i al país, vull dir que no anem bé. Hi ha coses molt més importants que no fer el canvi d'una lleta d'un poble que porta més de 500 anys acreditat que es diu així.
Què creieu que falta al poble en aquests moments?
Què falta?
Sí.
Ajudes de la Generalitat, del govern, accessos a les peces de Portainer, per exemple, que hi ha molt turisme i els accessos no estan com haurien d'estar, serveis, una carretera nacional, millor la carretera nacional, demanem també que es pugui fer un telecadira per pujar des del poble fins a pistes sense pujar per la carretera, vull dir, per demanar, i coses falten moltes al poble, abans que fer un canvi de nom, vull dir que no ens val per res a nosaltres, això.
Quants veïns sou a Rialp, més o menys?
Pensats, em sembla que són 800 i pico.
Clar, sou...
Però vivint tot l'any, menys de la meitat.
Clar. Sí, al final és un poble petit, no?
És un poble petit, sí. El que passa és que són 7 poblets, que tots pertanyen a l'Ajuntament de Rialp, però són nuclis molt petits.
Sí. I estaríeu disposats a fer aquesta votació que em comentaves sobre el canvi de nom?
Home, si la votació fos 100% vinculant a la resolució, sí.
Exacte. Doncs molt bé, Ainhoa, veïna de Rialp. Esperem que el poble pugueu decidir que per algú sou veïns de Rialp i també tinguin en compte les vostres opinions, tant si són a favor com si són en contra d'aquest canvi de nom. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Marc.
D'aquí una estona descobrim el nou sistema educatiu que es vol implementar a les aules per fomentar l'interès científic, tecnològic i matemàtic a tots els nens i nenes. No marxeu.
amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'educació a través de Legos podria ser un incentiu perquè els alumnes s'interessessin per competències tecnològiques de cara al futur. Un nou sistema que es basa en aprendre en el sentit més pràctic de la matèria. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Els últims anys han vingut carregats de desafiaments pels docents. Les necessitats de l'alumnat i dels centres educatius canvien amb rapidesa i se'ls reclama la mateixa velocitat d'adaptació. A causa de la digitalització de les aules i el fet que les assignatures STEAM, les de l'àmbit de les ciències, la tecnologia i les matemàtiques, s'estiguin convertint en una creixent prioritat per aportar garanties de futur als alumnes, els professors necessiten, doncs, instruments que també s'integrin a la perfecció a les seves aules i reforcin, per tant, els resultats de manera ràpida. Un d'aquests instruments és Lego Education, que porta més de 40 anys fent de suport als docents en la seva labor de fer de l'aula un espai viu per a aquestes assignatures i pels alumnes mitjançant el joc pràctic i dirigit, tot amb l'ajuda de productes Lego. Parlem d'això amb el director general de Robotics, distribuïdor d'Espanya de Lego Education, Ricard Huguet. Molt bon dia.
Bon dia.
El fet aquest d'utilitzar Legos proporciona als alumnes l'oportunitat de posar-se, no?, a la feina i reimplicar-se en l'aprenentatge amb molt més interès, no?
Correcte. De fet, si ens n'adonem, nosaltres sempre hem après el que en diem en tres dimensions, amb les mans, fent de forma pràctica, molt més que no aprendre directament d'un llibre. Quan hi ha un aprenentatge real és quan hi ha una experiència al darrere. Les metodologies i els productes de Lego Education el que ens permeten és precisament això, aprendre en base a l'experiència, en base a l'experimentació i en base a... I això el que fa és, bàsicament, promoure la curiositat, promoure l'interès i fer que, en el fons, els nens aprenguin més i consolidin més els aprenentatges.
Per tant, l'objectiu quin seria? Fomentar aquest aprenentatge?
L'objectiu que té Lego Education són varis. Un, aprendre jugant. Tots sabem que aprenem molt més jugant. Això ja ho deia Plató, que s'aprèn més amb una hora de joc que amb un any de conversa. El segon és aprendre fent, aprendre amb les mans. Quan, com deia abans, quan construïm un model, quan construïm un pendent i tirem un vehicle, doncs aprenem molt més, doncs, la fricció, el mètode científic, molt més que com funciona un pla. Totes aquestes coses les aprenem molt més si les toquem, si les veiem, si les construïm. I les experimentem, i fallen, errors, etc. Aquest és el segon objectiu. I el tercer és generar vocacions científiques i tecnològiques. Això és una mancança enorme que tenim en general a Europa. Falten vocacions científiques i tecnològiques. Els productes i metodologies de Lego Education estan pensades o orientades bàsicament al desenvolupament de les competències digitals i de l'aprenentatge STEAM. Aquestes vocacions són especialment urgents entre les noies. Les noies hem vist que quan arriben als estudis superiors, doncs mostren un desinterès respecte als nois sobre aquestes matèries, i el que intenta Lego Education és fomentar aquests interessos entre els nois i també sobretot amb les noies, perquè si augmentem el nombre de noies, en general doncs a Europa tindrem més persones, més professionals en aquests àmbits, que està clar que és una necessitat en els entorns laborals.
Mm-hmm. Clar, estem parlant de les habilitats STEAM, no? Aquestes assignatures tecnològiques, científiques. Quina importància tenen aquestes assignatures o aquestes habilitats pel futur?
Bé, STEAM significa ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. S'ha demostrat que aquestes disciplines són molt requerides en els àmbits professionals. Les empreses cada vegada necessiten més persones capacitades en competències digitals, òbviament, i ho estem veient, però també en coneixements científics, tecnològics, enginyeries i matemàtiques. Uh-huh. Això, en el fons, et dona un conjunt de capacitats com a persona. I associades en aquestes metodologies i aquests treballs, dona un conjunt de capacitats que també són necessàries per persones que no es desenvoluparan professionalment en aquests àmbits. Un pensament analític és necessari per un advocat, és necessari per un periodista, amb capacitat d'entendre dades i processar dades. I cada vegada, exacte, amb les eines i totes aquestes disrupcions que apareixen amb tecnologies digitals, ningú pot pensar que un professional no, de qualsevol àmbit, no requereix aquestes capacitats.
I ara per ara, tal com veieu els alumnes, no, els nens i les nenes, creieu que si no s'afegís a aquest sistema, continuarien estant preparats per a aquestes feines del futur o els hi falta molt encara?
Bé, haig de dir que l'estat espanyol i Catalunya en concret és un territori on hi ha un bon desenvolupament d'aquestes habilitats i competències. Fa anys que ja s'està treballant, ara hi ha un impuls molt gran per part de, doncs en aquest cas, del Departament d'Ensenyament en totes aquestes polítiques i competències i foment de les competències digitals en els centres, començant per la formació dels docents. És molt important que els docents tinguin capacitats i ben capacitats amb això, i s'està fent un esforç molt gran. L'alumnat, també hem de dir que l'alumnat és molt llest i els alumnes saben el que necessiten i també per la seva banda, diríem, també van avançant. És impossible pensar que un país o un territori pogués viure al marge d'aquests ensenyaments. Estaria fora del mercat molt ràpidament. Uh-huh.
Des de Lego Education, creieu que és fàcil incorporar a l'aula aquest sistema d'aprenentatge Lego?
Bé, aquesta és una bona pregunta. Com deia, Lego Education ens dota d'uns molts bons productes i unes molt bones metodologies. Però això no és suficient. Requerim d'una bona col·laboració del professorat. El professorat és bàsic perquè aquest desenvolupament en l'aula tingui el màxim d'èxit. I això passa per reinventar-se la forma com treballem, com treballa el professorat. Per què? Perquè ja desapareix la classe magistral que havíem tingut tots abans, on hi ha un professor que té el coneixement i el cedeix en l'alumnat, i passa a ser un facilitador de l'aprenentatge de l'alumnat. Mm-hmm. I és una feina molt més difícil. És ajudar a que cadascú aprengui a la seva velocitat, respectant la seva velocitat, respectant el seu ritme, respectant els seus interessos.
Clar.
I de cop i volta esdevé una persona que està a l'aula ajudant en el desenvolupament de cadascun dels alumnes que té en l'aula. I que són alumnes que treballen per grups, que treballen pels seus interessos. Aquesta és la forma com canvia radicalment l'implementació amb èxit d'aquests projectes.
Podríem dir que, per exemple, els nens que als quals ja els agrada, no?, jugar amb legos i fer servir, no?, aquesta metodologia en l'entreteniment, tindrien molt guanyat ja?
De fet, jo no conec cap alumne que no disfruti amb aquestes metodologies. No n'hi ha cap. És molt més interessant treballar per projectes que estar escoltant molt atentament durant 6 hores al dia a un professor i anar prenent apunts.
Uh-huh.
Per tant, en el moment en què tu passes de ser un subjecte passiu a ser un participant actiu i et fas propietari del teu aprenentatge, a qualsevol alumne li augmenta la motivació. I, i es creen entorns d'aprenentatge on tothom vol aprendre més. I quan tota la classe vol aprendre, és molt més fàcil també pel mestre gestionar la classe, perquè tothom està fent allò que el motiva. Veu resultats, veu que allò que ha fet durant aquella hora té un impacte, té un resultat, ha fet i té un retorn bastant immediat del que està fent. No hi ha un examen al final. No estic apuntant coses, fent exercicis i deures durant 3 mesos per fer un examen, sinó que cada dia estic construint i aprenent. I veig que tinc uns aprenentatges diaris, per tant, em motiva molt més.
Exacte. I aquest aprenentatge Lego, amb quines edats s'implementaria? A quins cursos es portaria a terme?
Molt bé. Lego Education, que és una divisió que tenim a Lego específica amb productes i metodologies específics pels centres educatius, no tenen res a veure amb els que veiem, doncs, els que podem comprar per casa, entre altres coses perquè no seguim instruccions de muntatge i per deixar un model allà. Les peces sí que són les mateixes, però és el contrari. En lloc de donar-te un model fixe, et demanem que facis models i creïs models. La creativitat és un dels elements més importants per fomentar. Doncs això succeeix des de P3 fins a batxillerat. Cada etapa educativa té els seus recursos i cada etapa educativa té les seves metodologies i els seus objectius d'aprenentatge i les seves activitats associades a aquests productes.
Uh-huh. O sigui, tindria un seguiment fins al final de l'etapa educativa, no?
Correcte. En diem nosaltres, fem com una cosa que en diem el continuum, que és com un currículum que va des de P3 fins a batxillerat, on a cada etapa ensenyem un concepte o conceptes diferents del pensament computacional, de les STEM, perquè no hi hagin forats, com si diguéssim, en el currículum. O sigui, que féssim diferents productes o diferents coses, ningú ens asseguraria que estem cobrint tot aquest currículum de les persones.
Clar. Doncs, Ricard Huguet, director general de Robotics i distribuïdor a Espanya de Lego Education, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos, no?, i per explicar-nos aquest nou mètode que esperem que serveixi per molt, sobretot al futur, amb aquests nens i nenes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I encantats d'atendre-vos.
Tenir la ITV del cotxe al dia és indispensable, com ja sabeu, per poder circular, però cada cop hi ha més conductors que la porten caducada. Això demostra el nombre de sancions que hi ha per aquest motiu. Cada dia els Mossos d'Esquadra posen 85 multes a cotxes que no han passat la inspecció tècnica de vehicles, unes sancions que s'han disparat des de l'any 2019, quan se'n posaven 60 al dia i ara, en canvi, se'n posen 85. Aquest augment, però, encara és més acusat a les comarques gironines, on en 3 anys s'han doblat aquestes sancions. Ara, cada dia, es posen 20 multes. Parlem amb el cap de trànsit dels Mossos de Girona, Joan Costa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin és el motiu de que hagin crescut aquestes multes?
Bé, doncs, tindríem uns diferents escenaris. Un potser, el més rellevant, doncs, com molt bé doncs, heu comentat, a partir del 2019, doncs, bueno, el 2020 doncs, va ser un any doncs, ben bé afectat per la pandèmia, pràcticament no hi havia mobilitat, i aquest ja quasi no podríem contemplar, ja que en el decurs d'aquest any, el 2020, doncs, vam tenir una baixada del 72%, de les denúncies que eren referents al tema d'ITVs, no? Vull dir, esclar, és un any doncs, pràcticament inhàbil en aquest sentit, no? I després, com bé heu dit, el 2021 va incrementar fins al 75%. I el 2022 ens consta doncs, una pujada fins al 105%. Uh-huh. La motivació doncs, podria ser diversos factors, com hem comentat. Un podria ser doncs, que bueno, entràvem dins un període de crisi, no? En la qual doncs, els vehicles, les reparacions dels vehicles, doncs, d'aquesta tipologia, que podrien estar afectats doncs, per una anomalia doncs, que no pogués passar una revisió doncs, ITV, les reparacions doncs, podien ser doncs, costoses, per exemple, canvi de pneumàtics, elements doncs, més de gravetat, podríem dir així, no? Que tinguessin sí. Un increment de cost econòmic important i que no es pogués fer front. En aquí, doncs, comença a haver-hi doncs, una certa picaresca d'intentar, bueno, pues, no passar les ITVs, no? Que això és una infracció administrativa, i després, dins el no passar l'ITV, dins el període doncs, habilitat, doncs es va prolongant i les anomalies aquestes van incrementant, representant un greu risc per la circulació, i en aquí ja sí que podríem ja estar cap a un altre llindar d'afectacions, no? De responsabilitats del titular del vehicle. A banda d'això de la crisi econòmica, després també ens entra una altra picaresca, que és que degut al que són les mesures preventives del Covid, ens trobem que les estacions ITVs, per garantir doncs, aquestes mesures de seguretat, de contagis, no enganxaven l'enganxina de l'ITV en el parabrisi i es donaven mà, i tenia que ser el propi titular del vehicle o el propietari doncs, que posés l'enganxina en el parabrisi. Aquí va obrir un ventall de picaresca de revendre potser l'enganxina aquesta legal amb un altre vehicle o amb un altre propietari que no pogués passar a l'ITV doncs, per les deficiències. Uh-huh. I això va anar doncs, increixent-ho. Aquestes serien les dues vessants doncs, més punyents que ens hem trobat. A banda de que hi havia, això ja fa, doncs ens hauríem que remuntar cap al 2014 més o menys, que hi havien unes xarxes doncs, organitzades i en connotació en diversos tallers doncs, que falsificaven les etiquetes de l'ITV. O sigui, podies anar allà doncs, de bona fe a passar l'ITV doncs, d'un vehicle, i aquesta gent doncs, no te presentaven el vehicle a l'estació ITV, sinó que ells mateixos doncs, feien doncs, tota la paperassa, o sigui, falsificaven un adhesiu, l'enganxaven i li deien al client doncs, que ja havia passat satisfactòriament l'ITV.
Clar, en tot això, clar, aquesta revenda no, de adhesius, sí. Feia que molts vehicles estiguessin circulant amb l'adhesiu original, no? Legal, però sí, que no corresponia al vehicle.
Correcte. Bé, amb el cas aquest de la falsificació que me referia, aquesta sí que corresponia en el vehicle, perquè la falsificació era tan real que, bueno, que donava doncs, error a les nostres... Doncs, primeres supervisions que feien, no? Uh-huh. Però aquestes xarxes ja van estar desmantellades i es van procedir a les detencions i a partir d'aquí tot el que hem anat trobant doncs, o són falsificacions de fotocòpies o manipulacions de les etiquetes. I això sí que és correcte el que comenteu doncs, de que l'enganxina, aquesta que s'ha traspassat d'un vehicle a l'altre, doncs no correspon al vehicle.
Clar.
I el vehicle aquest està circulant amb una enganxina que no li correspon, això ja seria un tema penal, ja no estaríem aquí a la via administrativa, sinó que ja seria doncs, un delicte, i a partir d'aquí el que és més greu és que el vehicle aquest, si es va perllongant amb el temps, doncs poden tenir unes avaries o unes anomalies molt, molt severes que podrien doncs, comportar un greu risc per la circulació.
Mm-hmm, exacte. Tot això s'ha vist agreujat per la pandèmia, no?
Bé, seria una combinació entre la crisi econòmica que vam estar patint, després també doncs, el tema de la pandèmia doncs, també ha ajudat, i després un altre és que també amb tot el tema de que els vehicles nous no es poden subministrar o hi ha uns períodes de dilatació de lliurament dels vehicles doncs, que pot anar, o fins ara anava, de diversos mesos, mig any, etc. Això ens feia fer doncs, que el vehicle que es volia substituir anés continuant doncs, circulant.
Mm-hmm.
Perquè, esclar, moltes sí. vegades ens trobàvem que la persona doncs, que havia fet una paga i senyal, havia comprat un vehicle i li tardaven 8 mesos que havia lliurament, tenia la ITV caducada i esclar, doncs, el anava doncs, perllongant fins a l'arribada del nou vehicle perquè es trobava que la reparació que tenia que fer doncs, era molt superior al preu banal que li tenien que li donaven del vehicle.
Clar.
Tot i que per fer la transmissió del vehicle doncs, cal tenir una ITV doncs, en vigor.
Mm-hmm. Clar, clar. Estem arribant fins a un punt no, en el que reparar un vehicle pot ser, pot arribar no, a un preu desorbitat.
Bé, esclar, depèn de les avaries que pugui tenir el vehicle. Esclar,
ja.
Aquí, doncs, si els vehicles es va fent el manteniment que correspon i el manteniment doncs, en llocs legals, d'alguna manera, doncs, esclar, és difícil de que hi hagin avaries doncs, molt greus, que sí que poden ser-hi, mm-hmm. però sí, és com tot, no? És una
màquina. Es pot evitar, exacte.
Sí, si se li va fent el manteniment, doncs es pot evitar.
Mm-hmm. Em referia a això que li he comentat de la pandèmia, no? De si aquestes falsificacions augmentaven amb el tema sí. de la pandèmia. És perquè, clar, va haver-hi un canvi en el sistema, no?, de repartiment dels distintius aquests de la ITV. Abans es veu que s'enganxaven, no?, els vidres
sí,
del cotxe.
Sí,
i en aquest cas s'han enregat a mà. Això també ha afavorit, no?, que després la persona del cotxe pugui fer el que vulgui amb aquests adhesius.
Bé, sí. És que el Reglament General de Vehicles, doncs, estableix de que s'ha de portar l'enganxina al distintiu de l'ITV en un lloc visible. Les estacions ITV, doncs, normalment els ho col·loquen en el parabrises davanter amb un extrem doncs, que ja es pugui doncs, posar sense que entorpeixi doncs, la visibilitat. No?
Uh-huh.
Normalment és a la part superior dreta del parabrises. Esclar, amb les mesures que hi havien preventives del Covid, doncs s'intentava doncs, el mínim possible d'entrar a l'interior de les cabines dels vehicles.
Exacte.
De tots els vehicles, no?
Uh-huh.
Per la qual cosa l'enganxina es donava en mà. Això era abans amb el període de pandèmia. Ara no, ara ja es tornen a enganxar en el parabrises, no? O sigui, quan surts de l'ITV ja tens l'enganxina posada en el parabrises. Clar, al tenir l'adhesiu en mà, doncs és el que comentàvem, va donar...
Sí, va donar peu, exacte.
Sí, a una certa picaresca de dir, ostres, jo tinc dos cotxes, per exemple, un cotxe doncs, no està en bones condicions, doncs, bueno, me poso l'enganxina del cotxe que acabo de passar a l'ITB en el cotxe doncs, que no està tan bé, m'estalvio de fer la reparació i puc anar circulant amb aquell cotxe. I així la policia, si veu l'adhesiu, doncs bé, ja cobriré la papereta, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Que tot i això, després de fer les comprovacions, nosaltres ja tenim mitjans per saber si aquell adhesiu correspon al cotxe o no correspon al cotxe, etc., dins de la investigació policial.
Clar, a Girona, on esteu vosaltres, es posen 20 multes al dia per no tenir la ITB al dia, mai millor dit.
Bé, és una mica així d'estadística, no?, perquè, bueno, tot depèn de bueno, però, bueno, podríem dir que com a tònica, doncs, general, doncs, sí, podríem dir, doncs, que això, o sigui, hi ha uns 20 vehicles, doncs, que localitzem nosaltres en els controls que tenen alguna irregularitat en passar a la ITB. No vol dir que aquestes siguin via penal, sinó que serien més via administrativa, no? Però a dins d'aquestes 20 n'hi ha moltes més que tenen doncs, l'adhesiu o la ITB doncs, caducada, que ja tenen cita demanada, que nosaltres podem comprovar, i en aquests casos no es procedeix a la denúncia, no? Perquè ja, bueno, ja està doncs, tot correcte i l'hora demanada, no?, per passar les ITBs.
Clar, exacte. Perquè ara mateix, per exemple, no?, una persona que no pugui portar o que no vulgui, no?, portar la ITB caducada, al dia, vull dir, que la porti caducada, de quan són les multes en aquests moments?
Doncs, d'entrada, la denúncia administrativa per tenir la ITB caducada serien 200 euros, la qual no va en el conductor, sinó que va en el titular propietari del vehicle, que és qui ha de vetllar per passar la ITB. I després, si hi ha qualsevol altra anomalia documental a l'enganxina, que porti una enganxina d'un altre vehicle, que hagin manipulat l'enganxina, com a vegades doncs, ens podem trobar doncs, que era del 2022 i modifiquen l'últim número i posen un 3, que tot i això doncs, és una manipulació bastant absurda perquè les enganxines van canviant de color doncs, depèn de l'any, no? Però, bueno,
Déu-n'hi-do, aquest invent.
Sí, i això doncs, ens trobaríem doncs, a la via penal, que seria un delicte dintre de les falsedats.
Clar. I què comportaria, per exemple, dur la ITB caducada? No és només un risc propi, sinó també per la resta, no?
Esclar, evidentment, i la nostra, els nostres controls doncs, estan focalitzats no tant en el que és la denúncia administrativa, sinó, sobretot, envers la seguretat viària, ja que si el vehicle doncs, té qualsevol deficiència tècnica que pugui ser greu, que pugui afectar frens, direcció, pneumàtics, doncs tot això va en contra la seguretat viària tant dels tercers com dels propis usuaris del vehicle.
Clar.
I a més, doncs, també caldria puntualitzar que en un cas d'un accident podria tenir repercussions envers la companyia asseguradora, que podria doncs, no fer-se encàrrec o haver-hi doncs, algun incompliment de contracte amb la companyia asseguradora per no tenir la ITB correctament al dia.
Sí, sí, doncs tothom a portar la ITB al dia, no?, per poder sí. circular, que no ens multin a ningú de nosaltres. Joan Costa, cap de trànsit dels Mossos de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'això.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular. Nosaltres ens veiem de nou demà diumenge a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Algo algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es a Cristina.
Con Cristina López Slichting.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetat i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.